El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Mar Puerto i avui comencem la primera hora de programa parlant de gastronomia, de menjar i del magnífic, el restaurant que els Mainat han obert a Empúria Brava i que ja ha estat un èxit. Comencem. Parlem ara del magnífic, un espai gastronòmic, un restaurant on la cuina catalana clàssica és la protagonista de la mà dels Mainat. El popular productor audiovisual Josep Maria Mainat i el seu fill Pol Mainat, amb qui avui tenim el plaer de parlar al matí del cap de setmana. Pol, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, ni més ni menys que un restaurant, el magnífic, a Empúria Brava. Per què aquesta ubicació a la Costa Brava?
Doncs mira, perquè nosaltres tenim casa aquí dalt i sempre hem sigut molt de l'Empordà. Jo abans de néixer ja venia aquí, a la panxa de la meva mare. I ens ha semblat que era un lloc ideal, Empúria Brava, amb platja, un lloc, a més, que té moltes ganes de refer-se una mica, estan arreglant moltes coses i volen donar-li un tom, i vam pensar que era un lloc ideal.
Uh-huh. Ara parlaves de que ve de família, no?, aquest gust per la cuina, per sortir a menjar bé, per exemple. La teva mare dius que cuinava magníficament, no?, també en honor al nom del restaurant.
Sí, sí, o sigui, la mare era una bèstia cuinant, o sigui, a més cuinava per 30, o sigui, Nadals, tot, era molt fort, a més, sempre inspirada molt per aquests cuiners catalans, no?, en Carles Gaig, la Ruscalleda, sempre hi ha hagut llibres per casa. No, la mare, jo de veure-ho fer, també sé cuinar una miqueta, i vaig dir de 15, i a més que sempre ens agrada molt sortir al País Basc, a menjar a l'Echevarri, a la Quelarre, tot aquest món també, no, basc, també estem influenciats per les carns, no?, com les carns i tot això. Però sí, ve de lluny, això.
Ve de família i al final, doncs, la mestra, no?, en aquest cas, a la família. Com és per tu, per exemple, aquesta estrena com a restaurador?
Doncs... molt boig, tot plegat. és un món molt boig, la veritat. Però, clar, després de trobar l'equip que hem trobat, sobretot amb Blanyol, el mestre d'Estrella, i el cap de cuina, que és una passada al tio, tot es fa més fàcil, però sí que la veritat que és un món salvatge, Ostres.
Us endinseu dins d'un món salvatge, molt exigent també, no?, i complicat dins de tot. Ara ho comentaves, no?, liderat pel xef Aniol Pararols, format en el celler de Can Roca. Apunteu alt ja des d'un principi, no?, us poseu allà a la cua de la cuina catalana. Com és per vosaltres això? També, per exemple, amb carns del celler de Can Roca. Clar, apostar ben alt, en aquest cas, doncs és un repte, imagino, no?
Bueno, clar, les carns no són del celler, no, les carns són de Can Roca, que són els carnissers més antics d'Espanya i de Catalunya, per suposat, i tenen una carnisseria a l'escala fantàstica. De part, jo soc amic d'en Miquel des de petit, i tenim les carns d'allà, però vull dir, portem també carn d'Uruguai, de Guayú, tenim carns de tot tipus, és normal. La carn sempre ha sigut, i pensem que és un dels puntals també del restaurant.
Clar, al final...
Sí,
sí, això d'apuntar ben alt, no?, estrenar aquest restaurant... Sí, digue'm.
Pensa que també el meu concepte és una taverna, una mica de luxe, però és una taverna, o sigui, no... Pensa que apuntem ara amb la caritat del producte, busquem l'excel·lència del menjar, però no servim el bimba amb la darrere i aquestes coses estirades, sinó, és més, des que hem obert hi ha molts clients que ens han fet amics nostres, que la gent digui que és excel·lent, nosaltres no ho direm mai, això. No busquem. La pretensió és que mengin bé i que sigui un tracte personal. I després, el que passi, ja passarà.
Exacte. Qualitat premium, no?, amb els productes estrella com a grans protagonistes i amb l'objectiu, doncs, aquest, no?, d'apostar per la cuina local, menjar bé, que tothom vingui aquí a gaudir al màxim. Aquest és el vostre objectiu principal, no?, podem dir.
Sí, jo ho hem parlat amb l'Aniol, amb un crac com aquest, i sobretot el que deien les productes premium, per suposat, més és que els anem a buscar personalment, tant els escamarlans com les gambes, com les taus, és part del joc, no? Si o ho fas així, o ho fas, es trobàvem que no tenia cap sentit. Això també, bueno, també li vam fotre el Magnífic, que ja no sé on ho vaig dir, ja, que també ens dona una pauta, no? No podem deixar la web, no és el Magnífic tampoc. Llavors, un dia així, doncs, et pintaria, com es diu el restaurant? Com es dirà? Va, el Magnífic, i doncs, vinga, ja està fet, au.
I clar, Pol, ara parlaves, no, del nom del Magnífic, per aquesta cuina magnífica que feu, que també ve de família. El nom, d'on va sortir? A qui se li va ocórrer? En quin moment vau pensar en posar-li aquest nom a l'espai gastronòmic? Explica'm una mica això com a anècdota.
Vaig, pura casualitat, perquè havíem d'obrir la fitxa del restaurant, per la revisenda, per no sé què, per tot, i la Judit em deia, digue'n un nom ja, i vaig dir, ostres, tu, el collonut, no sé què, no sé quantos dies, en un moment donat vaig dir el Magnífic, i vam dir, hòstia, allà el tenim, adiós, i mira, i ho van
fer. Ja està. Sí, al final, doncs, a vegades costa molt no pensar en un nom per un restaurant, i en canvi, doncs, mira, va sortir de la manera més ràpida i més normal possible, no?
No, va ser totalment natural, i a més,
exacte.
També ens dona, ens recorda que no podem baixar la guàrdia.
Sí. No sé si, per exemple, el fet de ser creatius, no, de la televisió, el teu pare, Josep Maria Mainat, també fa, doncs, que això es noti més, no? Aquesta minuciositat, no? Aquesta cura pels detalls en aquest aspecte, doncs també influeix.
Sí, bueno, nosaltres sempre hem tingut una feina més creativa, una feina creativa, i diríem que el restaurant fos un lloc on la creativitat estigués a tope, i amb l'anyol és fàcil, això, amb ell. I llavors, a més, clar, si em posen un restaurant amb la il·lusió que li posem, doncs, i bé, de veritat, doncs, això és molt important per nosaltres, tant la creativitat com que el producte sigui de primera mama i de primera qualitat, dues coses.
I la data d'obertura, juliol del 2023, oi? Va ser?
Sí, juliol del 2023. Havíem d'obrir abans, però no vam arribar a les coses.
No heu arribat a temps, però bueno, us ha agafat tot l'estiu. No sé com ha sigut aquesta rebuda per part del públic, dels clients. Abans comentaves una mica que tothom molt content, també molta gent coneguda, clar. Però, clar, els mesos d'estiu, doncs, són els més plens, no? Podem dir, en quant a restauració. Ara, aquests mesos, com estan anant?
No, doncs, la veritat, mira, estan anant millor any que l'agost. O sigui, l'agost, crec que hi ha un turisme, estem en una situació tan molt francès, també, molt tal, que van i venen i van a la platja i tampoc es paren. No és un restaurant de parar-se, allà davant, és un restaurant de caigàs. Som molt de gent d'aquí. Estem molt contents, la veritat. El que passa és que aquí la gent sabré tanquem,
Doncs, Pol Mainat, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Esperem que continuï la gent anant aquí al Magnífic. Nosaltres, a veure si tenim la sort de poder venir a Empúria Brava a gaudir d'aquesta cuina que feu. Estaríem encantats de venir, ja ho sabeu. Així que gràcies per explicar-nos-ho, per parlar amb nosaltres, i molta sort a tu i al teu pare, que vagi molt bé. I res, doncs, a gaudir d'aquesta cuina, d'aquest xef del celler de Can Roca. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Esteu comits.
Gràcies, que vagi molt bé.
Vinga, adéu-siau.
Les escoles de cuina catalanes reben per 12è any consecutiu l'esperada convocatòria del Premi Promeses de l'Alta Cuina. Considerat el certamen nacional per joves més rellevants del sector, la cita ofereix als estudiants de cuina d'últim curs de tot el país l'oportunitat de continuar formant-se com a grans professionals en una de les escoles més prestigioses del món. Dos guanyadors aconseguiran una beca d'estudis valorada en més de 26.000 i 9.500 euros, respectivament. I avui tenim el programa el plaer de parlar sobre el tema amb l'Andrea Loureiro, responsable del premi. Andrea, muy buenos días.
Muy buenos días, Mar.
Claro, en esta edición la escuela vuelve a poner de manifiesto su compromiso con la gastronomía española, ¿no?
Así es, para nosotros el premio Promesas de Santa Cocina, que como bien comentabas ya por la duodécima edición, es un proyecto muy importante porque, bueno, pues de alguna manera nos permite apostar por todos esos jóvenes que se están formando y por el talento que hay en todas las escuelas de España. Entonces, para nosotros es bueno, pues una declaración de intenciones, no un compromiso, como tú bien decías.
¿El objetivo cuál es?
Pues el objetivo del premio es premiar el compromiso de los chicos que entienden que la cocina requiere de formación, que es un oficio para el que hace falta formarse, y han apostado por hacerlo en las diferentes escuelas de todo el país y quieren seguir haciéndolo y dar un paso más en su carrera. Entonces el objetivo es premiar ese talento y ese compromiso. Por eso el premio, digamos que es una beca para continuar con sus estudios.
Exacto. También tiene una ayuda económica, ¿no? Digamos, para el centro, ¿no? Para el centro de donde son los ganadores, con 1.500 euros de premio, podemos decir, ¿no?
Sí, así es. Para nosotros la implicación y la participación de los centros es esencial, porque, bueno, tenemos muchísimas escuelas maravillosas y además sus equipos, sus directores, sus tutores, quienes conocen a los chicos, quienes mejor hacen llegar toda la información y quienes les motivan a participar, y luego hacen un trabajo con ellos a lo largo de todo el proceso de selección importantísimo, que a los chicos les da, bueno, pues toda esa fuerza para ir fase a fase, y esa beca es en reconocimiento de todo ese trabajo que se hace con ellos.
Este premio va dirigido a estudiantes menores de 25 años que cursen actualmente el último año de formación en cocina en cualquier centro del país y que destaquen por eso, ¿no? Por su pasión y su visión de la cocina. ¿Hay muchos jóvenes que quieren dedicarse?
Pues la verdad es que hay muchos jóvenes que en estos últimos 12 años pues hemos apreciado, ¿no? Muchos jóvenes que apuestan por la cocina y que luego quieren seguir, que tienen la intención clara de dedicarse al oficio con honestidad y con respeto. Y bueno, pues son ese perfil de chicos los que nosotros al final acabamos viendo que se clasifican y que participan en el premio. Pero sí, en España tenemos la suerte de tener muchas vocaciones en este sentido, aunque a lo mejor estemos viviendo precisamente ahora un momento un poco más complejo para la hostelería.
¿Cómo es el proceso de selección en este caso?
Pues digamos que tenemos varias fases. Ahora mismo estamos en la inicial de convocatoria, que está abierta hasta el 20 de noviembre, en la que tanto los chicos como sus centros pueden enviarnos la candidatura para participar. Y en esta primera fase, bueno, pues tienen que enviarnos una serie de documentos que tenemos publicados en nuestra página web, que nos permiten conocer un poco más el perfil de cada uno de estos chicos y chicas que se presentan. De todas estas candidaturas escogemos un máximo de 50, que pasa a la siguiente fase, y ahí tienen que presentar una videoreceta elaborada a partir de unos criterios que nosotros facilitamos, donde hay una parte de la receta que, digamos, es igual para todos, pero hay otra parte donde el candidato tiene que, de alguna manera, mostrarnos su creatividad y apostar también. Nosotros premiamos por la utilización de productos de la zona, ¿no? Por ver un poco la identidad de la cocina que representa. Y pues de esos candidatos escogemos a 10 finalistas, que son los que vienen a la gran final que celebramos aquí en la escuela en Madrid. Y de ahí es de donde todos los años pues salen esas dos promesas de la alta cocina.
Para ayudar también a saber quién quiere la gente, ¿no? Que se convierta en finalista, las personas interesadas pueden votar también a través de las redes sociales, o sea, hay un jurado popular, digamos, ¿no? De gente que también puede votar. Está conformado por eso también por jueces, imagino, las demás pruebas, como por ejemplo el vídeo o las otras pruebas de selección, pero en este caso el público también influye y significativamente, ¿no?
Sí, digamos que en esa fase, en la de los vídeos, el público puede votar a través de nuestras redes sociales y de alguna manera premiar también el trabajo de todos estos chicos, con mucha valentía y mucho esfuerzo, pues preparan todos los materiales para concursar. Por supuesto, la selección la hace un jurado técnico cualificado, pero digamos que el voto popular se suma a los mejores valorados por este jurado. Eso es. Y luego, bueno, pues en la fase final siempre tenemos un jurado invitado que, por supuesto, complementa el de nuestro equipo de chefs. Y, bueno, para los chicos también suele ser muy, muy ilusionante porque siempre son grandes referentes de nuestra cocina.
El 29 de febrero de 2024 se comunicará oficialmente cuáles son los 10 finalistas. Claro, hablamos de que es la duodécima edición, ¿no? ¿Cómo han sido los ganadores de las anteriores ediciones? ¿Qué han podido hacer y cómo están actualmente? ¿Cómo se encuentran?
Pues mira, te puedes imaginar, con todos estos años, son ya una gran familia, ¿no?, de ganadores de... Además, nosotros entregamos, como bien decías, un primer premio y un segundo premio, con lo cual ahí la familia se multiplica y tenemos, bueno, pues muchísimos casos. Ayer coincidíamos en un evento con Cristóbal Muñoz, que es el ganador de la primera edición, que es el jefe de cocina del restaurante Amphibium, que tiene una estrella Michelin y que además el año pasado ganó el premio también de la Guía Michelin como mejor chef joven. Bueno, y tenemos, no sé, por ejemplo, recuerdo ahora a Rafael de Bedoya, que también el año pasado recibió una estrella Michelin en el restaurante Aleia, o Ausia Siñez, que fue pastelero revelación hace 2 años. Algunos de los ganadores del premio que han pasado a formar parte de la familia de Le Cordon Bleu y trabajan en la institución con nosotros. Bueno, la verdad es que podríamos nombrar a muchos, o por ejemplo Víctor Ródenas, que también estoy recordando, que alumno del CET de Barcelona, que además tiene un maravilloso restaurante en la ciudad que se llama Maleducat, y la verdad es que todos ellos han seguido apostando por la cocina y de alguna manera haciendo patrimonio gastronómico, ¿no? O sea, dedicándose, cumpliendo su sueño y haciendo que la gastronomía sea cada vez un poquito mejor.
Claro, y esto al final motiva también a los nuevos participantes, ¿no?, a los nuevos ganadores también, para ver que hay futuro después del concurso y que pueden quizás tomar como ejemplo cualquiera de los demás ganadores y seguir su camino, ¿no?, que al final la prueba del éxito está ahí. Y es importante también para ellos contar con esto, ¿no?, y ver esto en primera persona.
Sí, así es. Para los chicos, bueno, pues se convierten en referentes también para nosotros, porque son ejemplos, ¿no?, de cómo el trabajo duro y el esfuerzo al final tiene su recompensa, y eso esperamos, que pueda inspirar a muchos otros chicos a presentarse, porque realmente creemos que es una oportunidad que se disfruta mucho y que les aporta mucho a todos ellos.
Pues Andrea Loureiro, responsable del premio Promesas de la Alta Cocina, gracias por hablar con nosotros. Estaremos pendientes de todo el proceso de selección y de quién es este ganador, el ganador de este año, y también cómo le va la carrera a partir de ahora, que seguro que muy bien, y será uno más de estos que nos contabas. Gracias.
Muchas gracias por darle voz al premio.
Gracias, que vaya muy bien. I parlem ara de Creativa Barcelona, que celebra aquest novembre la seva edició més gran i multidisciplinar. Amb Mèxic com a país convidat, el certamen ofereix del dia 9 al 12 de novembre a la Farga de l'Hospitalet més de 800 tallers, una exposició amb més de 10.000 productes, desfilades de moda, classes magistrals i fins i tot show cookings en el seu nou espai creatiu, on els nous tallers seran els protagonistes. En parlem perquè ens expliqui tot el que tenen preparat per aquesta edició amb el Juli Simó, director de Creativa Barcelona. Juli, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, la fira més gran de les que coneixem fins ara, com ha estat això?
Creativa Barcelona és un projecte que va començar fa 10 anys, i és un projecte que ha anat creixent i és molt important des del punt de vista de que es reuneix a gent creativa de tot l'estat espanyol, inclús ara de països com Portugal, Itàlia, França, que venen a passar uns dies per fer les seves manualitats favorites, no? I llavors, en aquest sentit fa que sigui una fira de referència a nivell nacional i internacional, no només pels 10.000 productes que comentaves, o els 150 expositors, o els 800 tallers, sinó per com a punt de trobada de tot de gent que té aficions molt similars, no? I són gent que ja queda per anar creativa, són gent que ja ve a fer activitats de creativa i que volen fer-les conjuntament. Mm-hmm. I això fa que hi hagin trobades, hi hagin tot tipus d'activitats pensant en aquest tipus de persones.
Clar. I hi ha moltíssimes persones, per exemple, aficionades, podem dir, als tallers, a les manualitats, a tota aquesta vessant artística?
Hi ha, a veure, perquè facis una idea, de quanta gent hi ha, eh? A Espanya hi ha 64.000 empreses dedicades a les artesanies i les manualitats. Val? Mm-hmm. Això vol dir que hi ha milions i milions de persones aficionades a les artesanies i a les manualitats. Som líders, o sigui, a nivell mundial som un dels països líders. I per tant hi ha moltíssima gent, moltíssima, que està, bueno, que fa de la seva afició una forma de vida, quasi bé, no? I són gent que li agrada treballar amb les seves mans, que són molt creatius, que els agrada fer les seves pròpies productes i materials, etc. No? I és una gent molt especial i que té una manera de viure i entendre la vida diferent de la gent que no sap fer, que té que comprar tot, però quan diu, jo necessito una catifa per davant de la sala per posar... Bueno, la catifa la fa ella. Vale? Mm-hmm. O jo necessito una taula, la faig jo la taula. O jo necessito uns pantalons, faig jo els pantalons, perquè tenim d'allò gent que fa costura de meravella, no?
Sí, sí.
I és gent que viu la vida d'una altra manera.
Exacte. Sí, sí, al final doncs es tracta d'un sector que segueix a l'alça, no? Aquest de les manualitats, de les artesanies, i de fet, aquí a la Farga de l'Hospitalet, la fira doncs tindrà l'epicentre de la fira, doncs serà el craft i el do it yourself, no? El que es diu de fes-ho tu mateix. Al final, exacte, doncs aquestes persones es dediquen a fer-ho elles mateixes, no?
Exacte, sí, sí, sí. O sigui, pensa que, o sigui, nosaltres el que intentem és que la fira, per una banda, trobin tots els productes, tots els materials i productes que necessiten per fer les seves obres d'art. Nosaltres els diem les seves obres d'art, val? I per una altra banda, que visquin totes aquelles experiències que els agrada, no? Que és fer tallers, cursos, masterclass, assistir a demostracions o a show cookings que deies, etcètera, no? Llavors, intentem que una visitant, perquè el 90% són dones, una visitant, quan ve a la fira, pues, això, que trobi el mercat més gran del món a nivell de productes i materials per fer qualsevol tipus de manualitat o d'artesania, i a la vegada pugui experimentar i compartir, pues, aquells tallers, cursos, masterclass que li agraden, i no només els que li agraden, sinó aquells que vol iniciar-se, no? O sigui, hi ha molta gent que ve, que sap, jo que sé, de costura, però de dir, ostres, la costura, i m'agradaria també aprendre d'escrap o de patchwork o de decoupage o de fotografia o de ceràmica, no? Mm-hmm. Llavors són gent que, amb la ment molt oberta, i veiem que gent que no sap de ceràmica vol anar a tallers de ceràmica perquè li encanta la ceràmica i vol aprendre. És una fira una mica curiosa des d'aquest punt de vista.
Mm-hmm. I clar, ara parlaves de que hi ha més dones, no majoritàriament, però clar, el perfil, podem dir que és perfil de majoritàriament dones, però de quines edats? És més gent més gran, gent jove també hi ha? Explica'm una mica.
A veure, perquè et facis una idea, eh? O sigui, nosaltres hem tingut que obrir, que la vam obrir l'any passat, una àrea de nens, que li diem àrea Kids, ara amb això de posar noms anglesos a tot arreu, doncs l'hem posat àrea Kids, vale? I que està a tope. O sigui, i aquest any no només està a tope, sinó que escoles de l'Hospitalet venen a fer manualitats en aquesta àrea. Per tant, hi ha gent molt, molt, molt jove, aquests és entre 8 i 12 anys, no? Però les dones aquestes que tu dius, tu veus generacions i generacions, veus noies de 16, 20, 25, però sobretot entre 30 i 50 anys, jo crec que seria el 70% del públic. Però gent jove cada vegada més. Jo crec que arrel de la pandèmia, que la gent ens van tancar a casa, i quan estaven tancats a casa, molta gent es va dedicar a les manualitats, i sobretot gent molt jove, i que han seguit amb la seva afició posteriorment. I les fires d'abans de la pandèmia hi havia molta menys gent jove, i la posterior, o sigui, la que vam fer el 22, que va ser la primera que vam fer, i la d'aquest any, estem veient que estem cada vegada la gent jove li agrada més fer les coses amb les seves mans.
La pandèmia al final ens va fer ser més creatius, no? Ens va convertir a ser més creatius. Aquesta creativitat, doncs, al final la vam haver de deixar anar per no pujar-nos per les parets i doncs, apanyar-nos com poguéssim, no? Amb fent aquestes coses. Clar, per què s'ha agafat, per exemple, a Mèxic com a país convidat?
Bueno, perquè Mèxic és un país de colors, d'imaginació, és l'alta la Frida Kahlo, és un país increïble, els de les pinyates, els del Dia dels Morts. Llavors, des del punt de vista de manualitat, d'imaginació, de creativitat, és un dels països que més atractiu veiem des del punt de vista de la seva realitat cultural, no? Llavors, vam posar a debat amb el comitè organitzador quin era el país, i li ho va adoptar. Tothom deia Mèxic, Mèxic, i els colors, i volem els colors, que si poseu colors de la Frida Kahlo per tota la vida, no? Que a nivell de decoració és el que volem fer, no? Hem agafat allò i de dir, va, doncs, aquest any de colors de la Frida Kahlo i tenen que contaminar tot el racons de la vida. I Mèxic era bastant indiscutible que era un país que per les manualitats és increïble, té una atracció a tothom i molt gran.
Uh-huh. En altres edicions passades teníeu també països convidats?
Vam començar l'any passat i vam començar amb Japó. I perquè Japó, vull dir, és com Mèxic, però com més llunyà, no? Tot el món japonès ens atrau molt, però des de les pintures, la litografia, vam fer una exposició de cometes, és tot un món, no? I vam aconseguir que vinguessin vària gent de Japó a fer coses i les aules estaven a patar. O sigui, estaven increïblement plenes, no? Perquè tothom és com molt desconegut i a la vegada molt atractiu, no?
Sí.
I és més, aquest any, gent que va vindre l'any passat a fer activitats volen tornar de l'emoció de veure de quanta gent d'Espanya estava encantada, però encantada de veure de participar en els tallers de manualitats japoneses, no?
I clar,
a Mèxic estem segur que passarà el mateix, perquè tenim uns tallers increïbles.
I clar, al final, doncs, celebrar una fira tan gran com és aquesta, doncs deu portar molt de temps, molta preparació, molts mesos. Ara vosaltres, per exemple, ja sabeu com encarareu la propera fira, la propera edició, l'edició 2024? Sabeu, per exemple, amb quin país us agradaria comptar o quin enfocament li voldríeu donar?
Jo el país que proposaré, jo estem dubtant entre dos països, val? Que proposem al comitè. Al final, el comitè, que són 15 empreses del sector, és que decideix, però ens hi proposarem. Ens agrada molt la Índia per una banda i Marroc per una altra. Són dos mons absolutament diferents, el món hindú i l'àrab, però són dos mons amb artesanies i manualitats ancestrals i mil·lenàries, no? I de colors i d'olors i que poden enriquir molt. Serien aquests com a països. I després tenim idees, així com aquest any hem començat a sectors que no havíem fet abans, com era el de la reposteria creativa, en tot el món del creatiu aquell que hem fet, vale? O el món de la ceràmica, que mai havien tingut ceràmica o joieria. Estem pensant ja en uns altres sectors per anar obrint la fira a totes les aficions que hi ha al voltant de la creativitat, la imaginació, del fer-t'ho tu mateix i de tot aquest món de gent que li agrada, pues, les seves aficions a través de les manualitats.
Doncs aquest any amb Mèxic com a país convidat, l'any passat com amb Japó, i doncs ara del 9 al 12 de novembre amb moltíssimes novetats, amb molts tallers i amb molta creativitat aquí a la Farga de l'Hospitalet, amb més de 800 tallers. Juli Simón, director de Creativa Barcelona, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta edició, que tingueu molta sort i acabar de decidir també, doncs, l'edició de l'any que ve, com serà amb aquests dos països que ens comentaves ara com a possibles opcions. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
I de seguida parlem d'un dinosaure que podeu visitar al Cosmocaixa en realitat virtual, en realitat augmentada. Només fa 40 metres d'alçada. Ja us ho avanço. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 5 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año con el lema Una amistad que teje la historia, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos, restauración y zona infantil. La entrada es libre. Encuentro Madrid cumple 20 años. Te esperamos del 10 al 12 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
El món dels dinosaures és tot un èxit, sobretot pels més petits, i més si es pot visitar un de 40 metres al Cosmocaixa. Ara us expliquem tots els detalls. I parlem ara de que el dinosaure més gros conegut fins ara ha arribat a Barcelona. Fa gairebé 40 metres des del cap fins la cua. Arribava a pesar 77 tones, l'equivalent a 14 elefants africans, i només menjava vegetals. I ara, doncs, és l'estrella d'una nova exposició que repassa l'evolució dels dinosaures al Cosmocaixa, Dinosaures de la Patagònia. Des d'aquesta setmana es pot veure una reproducció a mida real de l'esquelet d'aquesta criatura i nosaltres en volem parlar amb Valentí Farràs, que és director del Museu de la Ciència del Cosmocaixa. Valentí, molt bon dia.
Molt bon dia. Gràcies per trucar-nos.
Igualment a vosaltres per atendre'ns. Com es diu aquest dinosaure?
Patagoticán majorus. És un exemplar... meravellós, o sigui, diem que Cosmocaixa és la casa dels dinosaures i en aquest cas gairebé se'ns queda la casa petita perquè, com no ho heu dit, té aquestes grans mesures i és una autèntica oportunitat poder visitar el Cosmocaixa aquests dies i poder veure aquest dinosauri, aquest Patagotitan majorus, que realment doncs és un l'animal més gran dintre del que són ja molt grans, que són els herbívors en el món dels dinosaures, no?
Uh-huh. Què és el que té especial aquest dinosaure perquè l'hagueu posat en aquesta exposició amb tant d'interès per tothom que la visita?
Té d'especial doncs, aquest fet, no?, de que és el més gran que s'ha descobert mai, a més és un descobriment molt recent, és de només fa 11 anys, per tant estem parlant de que estem mostrant el que és l'actualitat de la investigació i dels descobriments paleontològics de la Patagònia, que és un lloc on hi ha realment doncs, uns jaciments molt rics. I el que té també aquesta exposició és que està acompanyat de 12 exemplars més. Són 12 exemplars de dinosaures que el que fan és que abracen tot el que és el període mesozoic, per tant, tot el període que coneixem en què van existir dinosaures des de fa 230 milions d'anys fins fa 66 milions d'anys. I el que proposa aquesta exposició és un coneixement realment, o poder veure exemplars, de tota l'evolució des del principi, des dels inicis fins ara, no? I aquest, en aquest cas, aquest que és el més gran, el Patagotitan majorus, doncs va existir fa uns 100 milions d'anys.
Mm-hmm. Clar, no a tots els museus es pot començar des de l'origen dels dinosaures. En aquest cas, és molt recent aquest descobriment, no? 11 anys, com comentaves. Però com va ser? Com es va descobrir? Quina és la seva història?
Bueno, aquí sempre hi juga també el factor de la casualitat. Normalment això ho fem de la mà del Museu Paleontològic Egidio Feruglio, que està doncs, a la Patagònia Argentina, i ells tenen, d'entrada, tenen un equip d'investigadors molt i d'exploradors i de gent que va, doncs, de paleontòlegs que van fent treballs de camp, això per un cantó, però també hi ha els propis habitants de la zona, doncs ja saben que quan troben algun indici, alguna resta, de seguida ho comuniquen a la gent d'aquest museu, i així es va passar en aquest cas. Va ser una persona que estava treballant en el camp, un pagès, com si si ho parléssim amb l'idioma d'aquí, no? Un pagès que estava treballant, es va trobar una resta, o va comunicar un senyor que es deia, que es diu Aurelio Hernández, va comunicar en el Museu Egidio Feruglio que havia trobat aquesta resta, i aleshores els equips d'investigadors i de paleontòlegs del museu ho van posar a la seva llista per anar a realment a validar que aquest jaciment podia tenir interès, no? I quan hi van arribar, van poder començar a veure que realment les possibilitats eren moltes, i després de tres campanyes, perquè van excavar a poc a poc, van descobrir doncs el que va ser un fèmur, que també el tenim aquí, un fèmur que en aquest cas és el fòssil original. És un fèmur que fa 2,40 metres i que pesa només, aquesta peça, 600 quilos de pes, no? I aquí ja van veure que realment podien estar davant d'un descobriment molt important, que ha sigut al final confirmat.
Déu-n'hi-do sortir un dia a passejar i trobar-te amb restes de dinosaures, no? Això és algo insòlid, i la persona que ho va trobar segur que encara està al·lucinant per això el que li ha passat, no? Clar, una de les coses interessants d'aquesta mostra és que al visitant es pot fer una idea completa, no, de la història d'aquests animals, perquè al final, parlem de 11 anys enrere i segurament encara hi hagi moltíssimes coses que no sabem, oi?
Sí, no, i el que té aquesta exposició, com bé deies, no, és que ens anem doncs a tots els períodes de l'era mesozoica, el triàsic, el juràsic, que potser és el més conegut, i el cretaci, no? Per tant, podem veure com des del principi hi ha els dinosaures que en aquell moment eren més petits, que eren dinosaures que podien, doncs, per exemple, n'hi ha un que és es diu Eoraptor lunensis, que aquest pesava només 10 quilos. Pensem que ara estem parlant d'un... Imagineu-vos l'evolució que es pot arribar fent amb les diferents espècies. Aquest era omnívor, i aquest el podem veure, o sigui, és un exemplar de fa 230 milions d'anys, on podem veure un altre que era un herbívor però que tenia el coll molt petit, no? Que aquest el que feia era menjar les plantes que eren més baixetes, i en canvi els herbívors més grans, amb el coll doncs més estirat, podien menjar-lo de dalt. Realment podem veure com cada espècie tenia el seu lloc en l'evolució, i també tenia el seu lloc en adaptant-se per viure, no?
Exacte.
I el que també veiem és la convivència que hi va haver, convivència, però que en el fons era que uns es menjaven els altres, dels herbívors amb els carnívors, ja en aquests períodes ja del Cretaci, on hi havia el Tyrannotitan chubutensis, que també el tenim aquí, que seria com si fos un T-Rex, no? Que és un exemplar que té 120 milions d'anys, que només pesa 6 tones, però que té una capacitat de velocitat molt alta, pot anar a 30 km per hora, i aquest es creu que era depredador del Patagotitan majorus, no?
Mm-hmm. Sí,
també hem preparat moltíssimes activitats, perquè a part de poder completar, poder completar tot aquest recorregut i entendre el que ha sigut l'evolució dels dinosaures, llavors tenim, evidentment, aquesta exposició ens posava a davant d'una oportunitat de poder explicar a tota la ciutadania el que són els dinosaures, no? I fer-ho, a més, d'una forma molt, molt, molt amena i molt, molt participativa, perquè realment la gent pugui conèixer més d'aquest món tan fascinant.
Mm-hmm. I a més, amb aquesta reproducció a mida real de l'esquelet, que deu impressionar bastant. Es podrà veure al Cosmocaixa fins al 2 de juny d'aquest pròxim 2024, però, clar, farà una gira, no?, també per a altres ciutats.
Sí, aquest dinosauri estarà fins al 2 de juny aquí a Barcelona, i a partir del juliol del 2024 estarà a Madrid, i després seguirà per les altres ciutats on tenim CaixaFòrums. Però també la molt bona notícia pels barcelonins i per la gent més propera, doncs, al Museu de la Ciència Cosmocaixa: aquest dinosaure tornarà d'aquí 3 anys, i ja formarà part de la col·lecció de CosmoCaixa.
I ja es quedarà.
I el que també té de bo aquesta exposició és que pot interessar a tothom. El món dels dinosaures és aquella cosa tan màgica que ens fascina de petits, però que ens segueix fascinant a totes les edats, no? I jo crec que és una bona oportunitat també perquè puguin venir tots els segments de la població, que pugui venir els avis amb els nets, els joves. Ahir, per exemple, en la sala d'exposicions feia goig veure la quantitat de gent jove que teníem visitant i meravellant-se d'aquestes peces. I com deia, pel públic familiar tenim un taller doncs, que els més petitons podran anar amb un sorral i fer talment com si fossin paleontòlegs i puguin anar descobrint peces, descobrint fòssils, comparant-los, analitzant-los. Després també en tenim un altre que permet recrear tot el paleoambient, com era el moment en què vivien els dinosaures a través de fòssils, de restes biològiques i també amb molt material digital, no? I visites adaptades segons el tipus de segons l'edat, segons el, si tenim nens entre 4 i 8 anys o 8 i 12, perquè realment puguin viure com una aventura dins de l'exposició coneixent els detalls de cada un d'aquests animals. I doncs, també, com a sí. novetat, com a sí, novetat, sí, sí. que aquesta és que ens interessa, ens agrada molt perquè estem molt, molt contents de poder-ho oferir, que és la possibilitat de dormir una nit en el museu.
De dormir una
nit en el museu. Sí, dormir una nit en el museu, arribant allà a quarts de vuit de la tarda, puguem fer una visita llanterna en mà de tots aquests dinosaures que estàvem parlant, després fer com un joc de pistes, un contacontes, dormir en el mateix lloc on estan els dinosaures, l'endemà al dematí, poder anar al bosc inundat, una altra de les meravelles de les peces que, o de les parts de CosmoCaixa que són més apreciades pel públic, i poder donar de menjar doncs, els animals que hi tenim.
Aquí es desperta algú mig adormit durant la nit i es pega un surri impressionant, eh?
Crec que serà molt emocionant. I que, bueno, està pensat per venir amb nens entre 7 i 12 anys. Sí. I jo penso, és una cosa que ens fa molta il·lusió i que estem veient que té molta acceptació, perquè realment és una aventura molt maca.
I tant. Doncs Valentí Ferràs, director del Museu de la Ciència del CosmoCaixa, que hi hagi moltes nits amb dinosaures aquí al CosmoCaixa, amb molts nens i nenes gaudint de l'experiència. I com tu deies, per tot el públic, famílies, joves, persones més grans, avis, nets, per tothom, aquesta exposició de dinosaures de la Patagònia, i d'aquí 3 anys doncs, ja tindrem el dinosaure fixe aquí al CosmoCaixa. Gràcies per explicar-nos-ho.
Moltes gràcies a vosaltres i bon dia.
Entre finals d'aquest 2023 i principis del 2024, la EMB ampliarà en més d'un 20% la xarxa Bicibox, el servei metropolità d'aparcament segur de bicicletes amb nous mòduls i aparcaments de gran capacitat. D'aquesta manera se sumaran més de 600 noves places que faran que el servei superi l'oferta de 3.000 places. En parlem perquè ens ho expliqui amb el cap de servei de gestió de mobilitat sostenible de l'EMB, el Marc Iglesias. Marc, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, l'organisme metropolità també recorda, no?, que davant de l'anunci de la prohibició indefinida de l'ús de patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal al transport públic, aquest servei esdevé una de les principals alternatives, no?, per aparcar patinets i també altres BMP i facilitar aquesta intermodalitat entre patinet i transport públic, oi?
Efectivament, sí. Des de la primera prohibició, al voltant que es va produir a principis d'any, al voltant del 25% dels nous usuaris que s'han donat d'alta ja són propietaris justament d'aquest tipus de vehicles, de patinets o de vehicles amb mobilitat personal en general.
Mm-hmm. Clar, com es fa tot això? Com heu ampliat, per exemple, en més d'un 20% aquesta xarxa Bicibox? Com heu gestionat això dels patinets? Explica'm una mica com ha sigut el procediment.
Doncs el procediment va ser justament, vam preparar tota la part tècnica i administrativa per poder donar cobertura, no únicament a les bicicletes i bicicletes elèctriques, sinó també als patinets i vehicles de mobilitat personal justament amb l'entrada en vigor d'aquesta restricció temporal d'aquests vehicles en el transport públic. Doncs vam adequar la plataforma de registre del servei Bicibox per tal de que els usuaris puguin registrar també aquest tipus de vehicles. Recordem que el Bicibox és un servei gratuït per aparcar la teva bicicleta o el teu patinet i que va associat a una assegurança, perquè, per tant, que si hi ha algun tipus d'incidència, de robatori o que sigui amb el vehicle, doncs permet a l'usuari doncs a tenir cobertura d'assegurança. Per tant, cal també el registre, i hem ampliat la gamma de vehicles a registrar als vehicles de motor personal que s'afegeixen a les bicicletes. Això pel que fa a la cobertura, al donar entrada en aquests nous usuaris i vehicles en el servei Bicibox. Pel que fa a aquesta ampliació que hem anunciat del 20% de l'oferta, es divideix en dos grans eixos. El primer vector és el creixement via mòduls i algun aparcament de capacitat que s'ha fet a través del pla de sostenibilitat ambiental de l'àrea metropolitana, que els municipis doncs han demanat mòduls o aparcaments de gran capacitat i ja s'estan contractant i posant en funcionament, i per altra banda a través dels fons Next Generation que hem impulsat la construcció de diversos aparcaments de gran capacitat, doncs, de l'Hospitalet de Llobregat a tres emplaçaments, al Prat de Llobregat doncs, a les dues estacions de la línia 9 de metro, o Viladecans també un aparcament que construirem a l'estació de Renfe.
Perquè al final ampliar aquestes places del Bicibox doncs significa crear més alternatives, no més opcions, i facilitats també perquè els ciutadans s'assumin a la bicicleta i al transports més nets, no com s'anomenen. Vosaltres l'objectiu diríeu que és aquest, oi?
Sí, l'objectiu és aquest, i a més també contribuir a promocionar o afavorir la intermodalitat. Més del 40% de les places del Bicibox donen servei directament a estacions o de Renfe, de ferrocarrils, metro, tramvia, o també a diversos punts d'intercanvi del bus metropolità, i per tant el servei Bicibox dona cobertura o dona servei a usuaris de la bicicleta i dels patinets per fer usos habituals, però també aquests usuaris que puguin emprar aquest servei com a mecanisme d'afavoriment de la intermodalitat amb el transport públic.
I clar, per utilitzar Bicibox, què s'ha de fer? El ciutadà ha de seguir uns passos específics o com?
És realment molt senzill. S'entra a la web del Bicibox, registra l'usuari i el vehicle que vol emprar en el servei del Bicibox i rebrà una targeta a casa que li permetrà fer ús dels mòduls o de les estacions de les estacions de gran capacitat de forma gratuïta. A dia d'avui és gratuït 72 hores i l'ús és ben senzill, i animem a tots els oients que si tenen una bicicleta i volen provar aquest servei, que està a 25 municipis de l'àrea metropolitana, doncs que registrin a la web del Bicibox i que l'utilitzin.
Aquesta ampliació estarà feta entre finals d'aquest 2023, que estem quasi ja a finals, i principis del 2024, o sigui, és un futur molt pròxim, no? I d'aquí a poc podrem començar a utilitzar-lo ja.
Efectivament, ja el podem utilitzar perquè ja tenim una oferta molt potent a l'entorn metropolità, però aquesta oferta, aquest creixement de les places, el 20% de l'oferta actual, doncs l'estem ja executant en bona part pel que fa als mòduls i pel que fa als aparcaments de gran capacitat. Doncs alguns ja s'estan construint, com és el cas de Masblau, i altres estan en procés de licitació, i esperem doncs que durant els primers mesos del 24 podem utilitzar aquests nous emplaçaments, sobretot aquestes noves estacions de gran capacitat vinculades a nodes de transport públic que permetin doncs que els ciutadans puguin gaudir d'aquests nous serveis.
Doncs Marc Iglesias, cap de Servei de Gestió de la Mobilitat Sostenible de l'AMB, gràcies per explicar-nos aquesta ampliació del 20% que fareu Veurem quan s'acaba de completar ja tot el procediment a finals d'aquest 2023 i principis del 2024 i a veure si és tan útil per tots els ciutadans com bé expliqueu que s'eduqui. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres, bon dia. Adéu.
I parlem amb el neuròleg Miquel Aguilar de l'Institut de Neurologia i Neuropsicologia de Sabadell, que ha liderat un innovador estudi que s'acaba de publicar sobre deteriorament cognitiu lleu relacionat amb comportaments de la conducta. I avui doncs tenim el plaer, com dèiem, de poder parlar amb ell perquè ens expliqui en detall com ha sigut aquest estudi. Doctor Aguilar, molt bon dia, buenos días.
Buenos días.
Claro, síntomas como, por ejemplo, depresión, ansiedad, apatía o irritabilidad podrían ser síntomas, ¿no?, de un paso previo a una demencia, ¿verdad?
Sí, muchas veces estas alteraciones de conducta preceden a lo que serían los trastornos de la memoria, del lenguaje o de funciones ejecutivas. Y muchas veces la persona afecta, empieza con estos cambios de conducta que muchas veces se confunden con problemas de tipo psiquiátrico, psicológico, pero en realidad pueden ser la primera manifestación de un proceso neurodegenerativo que a la larga puede conducir a un proceso de demencia.
Uh-huh. ¿Y existen medidas preventivas, como por ejemplo cuáles?
Mira, siempre los trastornos de conducta pueden prevenirse mediante actitudes, comportamientos, pero en ocasiones también precisan de algún fármaco cuando las alteraciones son muy importantes. Y también vemos que una buena alimentación, junto también con un ejercicio diario, pueden ser medidas no farmacológicas que pueden realmente mejorar o prevenir la aparición de estos síntomas. Es decir, lo que sabemos de toda la vida, una vida saludable es la mejor medida de prevenir los trastornos de conducta y los trastornos cognitivos.
Uh-huh. Además, también la suplementación nutricional, ¿no? Usted dice que es como una medida de prevención tanto para el paciente como también para sus familiares en este caso, ¿verdad?
Sí, resulta que conforme nos vamos haciendo mayores, aunque estemos teóricamente bien alimentados, tenemos un intestino que permite el paso de algunas sustancias y otras pues las impide. ¿Esto qué significa? Que incluso con una buena alimentación, los niveles de determinados productos en nuestra sangre no alcanzan aquellos niveles que son necesarios para la reconstrucción de nuestras neuronas. Es decir, ya sabéis que en nuestro cerebro hay muchísimas neuronas que continuamente están tocando, diríamos, entre ellas, las neuronas contactan a través de las sinapsis. Y estas sinapsis son unos elementos de membrana que necesitan recomponerse y para ello necesitan determinados productos. Por esto, el añadir a una buena alimentación un suplemento que incorpore a nuestro organismo estas sustancias necesarias para una buena síntesis en la sinapsis, pues realmente es aconsejable. Y esto es lo que nosotros ya desde hace unos años conocemos, y hay un producto que es el Fortasyn Connect, un producto de origen, diríamos, holandés, que ya hace más de 10 años se ha introducido en el mundo científico de tratamiento de las personas con deterioro cognitivo. Y se sabe que mejoran, diríamos, la pérdida de memoria y la funcionalidad. Y la novedad de mi estudio es que con una muestra muy amplia de personas afectadas hemos demostrado una mejora de los trastornos neuropsiquiátricos. Es decir, una mejoría de la depresión, de la ansiedad, de la irritabilidad y de la apatía. Y este es un elemento nuevo y muy importante porque los trastornos de conducta afectan mucho al propio paciente y a su entorno familiar.
Uh-huh. ¿Y hay muchas personas actualmente que sufren un deterioro cognitivo leve?
Sí, ya sabéis que conforme avanza la edad, sobre todo a partir de los 60 años, y cuando ya vamos subiendo 70, 80, 90 años, pues el porcentaje de personas con deterioro cognitivo leve es muy grande. Si más allá de los 80 años, uno de cada cuatro personas va a desarrollar una demencia. Y si sumamos al deterioro cognitivo, pues prácticamente 4 de cada 10 van a tener ese problema. Indudablemente, si nosotros tratamos desde el inicio, cuando hay los primeros síntomas, pues vamos a prolongar la vida de calidad de estas personas, y aunque tengan un proceso neurodegenerativo, la evolución del mismo va a ser, diríamos, va a ser más lento, ¿eh? Y esto es importante. Uh-huh. Es decir, ante un deterioro cognitivo, ante fallos de memoria, ante problemas de conducta que pueden insinuar la posibilidad de un proceso neurodegenerativo, debemos modificar nuestro estilo de vida, introducir nuevos elementos y entre ellos una buena dieta y unos buenos suplementos.
Al final, este estudio que usted ha hecho ha sido corto, ¿no? Realmente ha sido cuestión de meses lo que ha durado y con resultados positivos, ¿no podemos decir?
Mira, yo desde hace 10 años estoy dando este producto al 50% de mis pacientes y estoy hablando ya de más de 10 años de experiencia, ¿sí? Lo que ocurre es que hemos recogido un grupo de 360 pacientes en los que podemos asegurar un seguimiento como mínimo de un año. Y hemos demostrado un claro beneficio muy relevante en este primer año. Y yo también sigo viendo a estos pacientes y puedo asegurarte que a los 2-3 años aún persiste el efecto favorable de este producto. Es decir, uh-huh, nuestra publicación es de los resultados del primer año, pero ya en otras reuniones internacionales he presentado mi experiencia ya de 2 y 3 años. Y la mejoría no es tanta, no es tan llamativa, porque indudablemente el proceso va avanzando. La enfermedad es muy compleja, hay muchos mecanismos, pero indudablemente el mejorar, diríamos, lo que sería la formación y los contactos de sinapsis es un elemento importante, ¿eh? Pero bueno, dime.
Pues, doctor Aguilar, muchísimas gracias por contarnos su estudio, su experiencia en primera persona, con todos estos años de experiencia, como comentaba, y seguiremos pendientes de todos estos temas cognitivos y relacionados pues con la conducta, con el comportamiento y la conducta. Gracias.
Muchas gracias a ustedes, porque realmente este es un tema apasionante y que afecta a muchísimas, muchísimas familias de nuestro país.
Gracias, gracias. Buenos días. I en uns minuts parlem de menjar, però del que segur mai haureu provat. Heu provat, per exemple, una cervesa blava? Oi que no? Doncs després de la publicitat parlem de com s'ha fet i on la podreu trobar.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. Este fin de semana vamos a cantar goles. En tiempo de juego. Con la Liga. Este sábado, Real Sociedad Fútbol Club Barcelona.
Que ya no quiero nada que no sea contigo.
¡Empezamos! Y el domingo, Real Madrid, Rayo Vallecano. Y el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte. Hoy es el día de descanso en el Corte Inglés.
¿Hoy? ¿Sábado?
Sí, porque solo hoy tienes un 15% de regalo en colchones y bases para tus próximas compras de textil hogar.
Y puedes pagar hasta en 12 meses.
Solo hoy, 15% de regalo. Solo en Hipercor y el Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
El Gastronòmic Fòrum de Barcelona comença aquest dilluns i són moltes les novetats, ho expliquem. I atenció amb el que expliquem ara. Xurros de moniato, croquetes de panettone, estics de peus de porc o, per exemple, Cervesa Blava. Aquestes són algunes de les novetats que es presentaran des del proper dilluns fins dimecres 8 de novembre en el Gastronòmic Fòrum de Barcelona, el Saló per Professionals de la Restauració, l'Hostaleria i el Food Service, que se celebrarà en el Palau 8 del recinte Montjuïc de Fira Barcelona. En volem parlar sobre el tema, sobre totes aquestes novetats, amb el codirector del Gastronòmic Fòrum, el Josep Alcaraz. Josep, molt bon dia.
Molt bon dia, Dineu.
Clar, què és això de croquetes de panettone o cervesa blava en el Gastronòmic Fòrum?
Són novetats dels nostres expositors. Tenim una oferta expositiva espectacular, la més gran de la història, amb 350 empreses expositores, distribuïdores, fabricants de productes d'alimentació, del sector del food service i de restauració, i cada un d'ells ha fet realment grans esforços per presentar novetats, i novetats molt espectaculars en aquesta edició, perquè els professionals que vinguin a visitar-nos gaudeixin d'una visita realment molt completa, tant a nivell d'oferta com a nivell d'activitats, com a nivell d'aquestes novetats que comentaves, des de croquetes de panettone, des de patates amb albací de Sitges, estic de maneres de porc, xongai blau, que és la cervesa blava que comentaves, cervesa tostada ecològica en castanya sense gluten, o sigui, són expositors, han fet un gran esforç per fer novetats i adaptades als gustos dels consumidors actuals, amb tot tipus d'intoleràncies, amb tot tipus de recomanacions, i realment és espectacular aquesta edició.
Perquè, clar, en quin moment us ve al cap el fet de crear aquests menjars? Per exemple, aquestes croquetes de panettone, que normalment el panettone és dolç, no? O, per exemple, la cervesa blava, mai vista abans. En quin moment dieu, doncs, fem això, que serà una bona idea?
Bueno, això ho deia els expositors. Nosaltres som una organització, nosaltres organitzem el que és la fira, i demanem als expositors que també presentin novetats, perquè també és el que ve a buscar el públic. El professional és molt exigent, el restaurador és molt exigent, i els seus restaurants han de presentar productes que no estiguin vistos, sinó no seria una fira realment, un esdeveniment com és el fòrum, en el qual es presenten aquest tipus de novetats que són no vistes, realment no vistes, però en ja cap lloc del món, amb la qual per això fan grans... Bueno, el que fan és pensar què poden portar, a part de la seva oferta habitual i tradicional, sempre algunes novetats que les treballen normalment, doncs això, doncs 6 mesos, 7 mesos abans de començar la fira, a començar l'esdeveniment, i les presenten actualment com gran novetat en el fòrum d'aquest any.
Mm-hmm. A més, es tracta d'un saló per professionals de la restauració, de l'hostaleria, del food service, i participen també moltes empreses. Què ens pots explicar d'aquesta gent que participa i d'aquests experts, podem dir?
Bueno, a nivell d'expositors tenim tot tipus d'ofertes positives, des de car, peix, pa, olis, tot el que pot necessitar un restaurador ho té aquí, però també temes de maquinària, d'equipament per hostaleria, de complements, també inclús de decoració. Tot el que pugui necessitar un restaurant, un hotel, diguem, la part gastronòmica, i inclús empreses seleccionades, empreses, diguem, de menjar selecte, també tenen el seu aparador d'aquí. Repeteixo, són 350 expositors, és un 20% més que la reedició, serà el novembre del 22, i realment el Palau 8 està a petar. Està realment, no sé si la paraula més adequada per dir petar, però sí que puc dir que està realment ple. I també ple d'activitats. Tenim més de 120 show cookings i ponències sobre gastronomia i restauració, amb més de 200 ponents, i amb un centenar de xefs que sumen realment entre tots 55 estrelles Michelin i 11 estrelles Michelin verdes, que és un tema també que cuidem moltíssim, el tema de sostenibilitat, la biodiversitat, en aquest moment està molt en boga en els restaurants, que intenten cuidar realment la sostenibilitat dels seus menjars, dels seus productes que ofereixen al públic, i per això oferim aquest tipus d'activitats que també complementen la visita. Mm-hmm. Des de estar als estants, treballar, buscar aquestes novetats, com participar a les activitats, que són gratuïtes. Per tots els habitants professionals poden accedir tranquil·lament a qualsevol dels auditoris, qualsevol dels tallers amb degustació que tenen a la seva disposició dins del Palau.
A més, ara parlaves d'això, no?, dels xefs que participen i que sumen en total 55 estrelles Michelin. Clar, parlem de xefs molt importants, no?, i també, doncs, de propostes tant càrniques com també vegetals, no? Ara comentaves això de la sostenibilitat, i al final, doncs, es tracta, podem dir, d'àpats, no?, per tal d'impactar en aquests dinars familiars que venen de cara a Nadal. Aprendrem moltíssimes coses, segur, amb tots aquests xefs. No sé si saps, per exemple, quins són els que vindran.
Bueno, veig que la llista és molt àmplia. No vull destacar que un sobre l'altre, però no sé, podríem dir per exemples el Joan Roca, els xefs de Disfrutar, el Pol Andrias, que ve de Groenlàndia, el Cine Fataf, que ve de Zúrich, la Carolina Berten, que venen de Brussel·les, Lucía Feitas, que venen de Santiago de Compostela. És que són moltíssims, que no em vull deixar cap, és que són molts, són 100, i realment cada dia tenim moltíssima activitat, perquè el que volem és que hi hagi activitat continuada i que la gent que vingui pugui gaudint, però inclús aquesta vegada aconsellem que la gent, és un saló que normalment la gent venia un dia, aquesta vegada aconsellem que vinguin com mínim dos dies, perquè si no és que no tenen temps de poder, necessiten temps per poder estar als estants, amb els seus proveïdors i nous proveïdors, i també per estar a les activitats, que aprendran moltíssim també.
I el públic que vindrà i que teniu pensat que vingui, al final és un públic molt ampli, no? Tant famílies com gent més gran, gent més jove, és per tothom, oi?
Bueno, sí, però cuida, és un saló professional, això sí que està molt clar, són restauradors, efectivament, des de gent molt jove que acaba de començar amb el seu restaurant en aquest moment, com gent que porta tota la vida en el tema de restauració. Marquem una àmplia gamma de tot el que és la restauració i la gastronomia al nostre país. Apareix un sol professional, però molt obert, pensa que la restauració és el, bueno, és el motor econòmic en aquest moment de tot el país. És un motor que està funcionant molt, molt i molt bé, i el fòrum és un referent per ells.
Mm-hmm. Al final, una edició de rècord, aquesta, la d'aquest any, amb un creixement del 20% de l'oferta expositiva respecte a la darrera edició, la que es va celebrar el passat 2022. Com ho encareu, això? En quin moment penseu, ostres, estem fent una edició de rècord? Dóna respecte, no?
Molt, molt de respecte, perquè realment les patrulles que són elevades i hem de respondre a elles. La veritat és que comença la convocatòria tal quan va acabar l'última edició, la edició del mes de novembre, vam començar la comercialització amb els expositors habituals i amb noves empreses, però la resposta ha sigut molt positiva i ja portem bastant temps dient que realment la convocatòria podia ser molt àmplia, quan realment s'ha d'afectir finalment amb aquest 20% que comentes més d'oferta expositiva, i ara hem de respondre a nivell de visitants. També tenim que arribar a complir les expectatives dels expositors. Quan més oferta expositiva hi ha, més demanda tens que portar perquè realment l'expositor li sigui rentable i tingui retorn la seva inversió. I per això les expectatives arribar són a 18.000 visitants, que també seria un 20% de creixement respecte a l'edició, i gent que realment sigui del sector, que sigui professional i que realment facin negoci aquí al Gastronomic Forum.
Mm-hmm. Des de quin any feu aquest Gastronomic Forum?
Mira, el fòrum va començar a Vic l'any 99, 24 anys, però des de l'any 19 va ser quan vam agafar des de Fira de Barcelona, des d'Alimentar Exhibitions, i ja portem tres, aquesta és la quarta edició, en la qual hi ha una col·laboració plena entre els antics fundadors, que era Fòrum Gastronòmic SL i Fira de Barcelona Alimentar Exhibitions. I ja apareixo des del 19, hem fet 19, 21, 22, i aquesta és la quarta edició, l'any 23, perquè el saló és anual, es celebra cada any al mes de novembre, i el creixement respecte a edicions anteriors, doncs des de 19 ha sigut un creixement molt, molt, molt fort, i aquesta és la que també tenim la consolidació, per fer que l'entitat de la pandèmia al mig de l'any 20, i 21 va ser un any difícil, hem parlat de restauració sobretot, pensem que l'economia es va sentir moltíssim i va costar molt, sobretot a nivell de repeteixo de restauració. Uh-huh. I a 22 ha anat molt bé, i a 23 està anant molt, molt bé a nivell de sector, i això reflecteix en l'esdeveniment. L'esdeveniment no és més que un reflex del sector, un reflex del mercat. I la il·lusió que hi posem també ha de ser reflectida en el nombre de visitants i la qualitat dels visitants que vinguin a visitar-nos.
I tenint en compte les bones xifres del 2022 i d'aquest any 2023 que segur que tindreu des d'aquest dilluns, el 2024 no podrà ser diferent en aquest aspecte i també anirà bé. Teniu ja alguna cosa pensada? Heu pensat ja, per exemple, amb altres novetats encara més impactants o més o menys les dates en què es farà? Teniu alguna cosa rumiat?
Les dades seran del 4 al 6 de novembre. Mantenim sempre les dades de novembre, que són bones per al nostre sector i per als nostres expositors i visitants. I estem començant a treballar-ho. Encara no podem desvetllar el que traurem, però justament acabat aquesta edició ja comencem a treballar la següent. I ara estem començant a pensar les coses que podem fer, les que podem millorar, perquè sempre es pot millorar. I és un repte, perquè aquesta edició hem crescut molt. Esperem molts visitants. I clar, el 24 no es pagarà amb ells de nosaltres, en el qual hem de treballar molt fort per redoblar esforços i realment aconseguir que respondre a les expectatives. ja estem començant a treballar, però no puc treballar res fins a final de novembre, fins a desembre, que ja sortirà la nova convocatòria.
Doncs ens fixarem ara en aquestes bones xifres. De, a partir del dilluns fins dimecres 8 de novembre en el Gastronòmic Fòrum Barcelona, i després d'això doncs, continuarem pendents d'aquesta propera edició que fareu. Josep Alcaraz, codirector del Gastronòmic Fòrum, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. I tant de bo, aquestes novetats, les veiem molts dies, aquestes setmanes de Nadal, a les taules de tot Barcelona i de tot Catalunya. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Fins molt aviat.
Actualment, el 75% dels joves entre 16 i 25 anys sent terror per l'impacte del canvi climàtic i molts pensen que davant d'això no hi ha res a fer. Una posició catastrofista que està guanyant força, en bona mesura, a causa de la desinformació climàtica que circula per les xarxes socials. Per això, diuen, formar la ciutadania sobre el perill de les fake news, la desinformació i els mites sobre el clima és cada cop més urgent. Perseguint aquest objectiu, Verificat i el CREAF han encetat aquesta tardor el Desfake Clima, un programa d'alfabetització mediàtica que ofereix eines i coneixements a l'alumnat i al professorat per tal que prenguin consciència de les dimensions del canvi climàtic i puguin dotar-se d'arguments sòlids contra les fake news. En parlem sobre el tema amb el Lorenzo Marini, cofundador i cap de projectes de Verificat. Lorenzo, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, un projecte que sobretot va adreçat a aquests joves, oi?
Va adreçat als joves, però va adreçat a la comunitat educativa. El projecte involucra 20 escoles i fins a 50 docents, i aquestes 20 escoles nosaltres anirem presencialment, però la idea de la formació docent serveix perquè ells després passin aquest coneixement als seus alumnes. I això passa perquè avui en dia la majoria de docents ha arribat a realitzar que el tema de la desinformació és una urgència a nivell educatiu, que és molt important adreçar a tota aquella informació que no arriba des de l'àmbit escolar o de la família, sinó que arriba a través de dispositius mòbils, xarxes socials, missatges de missatgeria, per exemple. I llavors, per una banda, donem eines per llegir l'internet i ho fem específicament en l'àmbit de la desinformació climàtica, que, com sabem, doncs, preocupa molt els joves, preocupa a tots moltíssim, però és un tema sobre què circula moltíssima informació manipulada o falsa.
Clar, el canvi climàtic és una realitat, tots ho sabem i ho notem en el dia a dia, però hi ha moltíssimes notícies falses al respecte.
Més que notícies falses com tal, o sigui, com notícies, hi ha ciència mal explicada, i sí que existeix, òbviament, tot un espai, diguem-ne, de negacionisme, encara que no és un espai tan gran com en altres àmbits. El negacionisme del canvi climàtic existeix, però es pot negar que estigui passant amb un discurs de que és normal, que són cicles del planeta. Es pot negar que sigui que la causa sigui doncs, l'activitat humana, o existeixen altres discursos que igualment desinformen, però d'una altra forma. Per exemple, que reconeixen l'existència, però diuen que no hi podem fer res. No? Llavors, aquest tipus de discursos pues, influencien els joves i fan més difícil tenir una consciència compartida i un coneixement científic vàlid sobre el que està passant.
Mm-hmm. El projecte en si tindrà una durada de 2 anys, no? I, clar, amb quin objectiu, bàsicament, aquest de doncs, fer veure als joves el que és veritat, el que no, i que sàpiguen doncs, identificar aquestes fake news? Clar, sí, digue'm.
No, sí, és sobre el que deies. Desfake Clima neix dins d'un projecte més gran que és Desfake, que és un projecte que Verificat porta endavant des de fa anys a Barcelona i també en altres llocs, i comença justament, o sigui, partim a través de la que es diu alfabetització mediàtica informacional, que és bàsicament aprendre a avaluar i saber trobar continguts de qualitat a l'espai digital. Dins d'aquesta metodologia, doncs, hi fem aquesta educació climàtica i científica de la mà del CREAF, que bueno, ens ha ajudat a crear els materials, que ens acompanyarà a les escoles, i crec que ha creat unes xarxes de científiques expertes que poden anar a les escoles per profunditzar sobre alguns temes relacionats amb el canvi climàtic.
Mm-hmm, exacte. Sobre això t'anava a preguntar precisament, no?, sobre qui seria la persona o el grup de persones que impartirien, doncs, aquestes classes, no?, farien, ensenyarien als alumnes tot això. Quines són les novetats o el que més il·lusió us fa del projecte?
Jo crec que és un projecte de què estem molt orgullosos i poder anar de la mà del CREAF, aquesta col·laboració entre entitats, aquesta veure com qui s'ocupa del tema de la desinformació, qui s'ocupa del tema de temes climàtics i de la comunicació científica com el CREAF, podem anar de la mà i hi ha interès a les escoles a participar, no? Vull dir, jo crec que una cosa que està passant és que està arribant la consciència que el que portem molt de temps fent sempre més és important i veure com des de la comunitat científica es busca treballar amb fact-checkers o educadors mediàtics, doncs, per nosaltres és una grandíssima il·lusió, esperem poder tenir un impacte molt gran en els alumnes i en els docents.
Clar, i aquests alumnes són els que s'empassen més notícies falses, no?, d'aquestes que comentàvem, però també són els que més poden fer al respecte pel canvi climàtic i els que més poden conscienciar sobre el tema, no?, perquè al final doncs, són els que tenen el potencial més gran, no?, de mobilització, de lideratge, per exemple, a la societat. I per això doncs, voleu enfocar-vos en aquests joves d'entre 14 i 18 anys, etapa de l'ESO i també etapa ja de batxillerat i principis d'universitat, perquè al final doncs, és el col·lectiu més important, no?, en aquest aspecte i també el que serà el futur.
Doncs, com has dit, és un col·lectiu molt important. Si poguéssim, aniríem a tots els col·lectius i nosaltres creiem que això és una temàtica universal, però està clar que quan parlem d'adolescents, ara mateix estem parlant de gent que com dius, té sensibilitat sobre aquesta temàtica, s'ha vist, vull dir, en els últims anys han liderat els joves protestes i reflexió sobre les temàtiques climàtiques, són la ciutadania del futur, que és un fet molt important, perquè són qui patirà més els efectes del canvi climàtic, però també són un grup d'etat que passa molt temps al mòbil, tothom ho fem, però ells una mica més, han sortit una mica ja de... Són una generació que no s'informa gaire a través de mitjans o a través de canals d'informació més expertes, sinó que s'informes molt a xarxes socials i llavors creiem que és un espai on cal fer incidència per assegurar-nos que aquesta energia que tenen, aquesta voluntat de canviar, doncs estigui basada també en fets i ciències reals.
Mm-hmm. Doncs Lorenzo Marini, cofundador i cap del projecte de Verificat, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho i a veure com avança tot plegat si cada cop tenim menys fake news i conscienciem a tothom sobre el clima, aquest canvi climàtic dirigit a aquests joves que doncs, estaran segur molt atents en aquestes classes que impartireu. Moltíssimes gràcies.
Esperem que sí, moltíssimes gràcies per convidar-me.
I Figueres ha inaugurat la museïtzació de la casa natal de Salvador Dalí en un acte institucional que ha comptat amb una tocada i ballada de sardanes a la Rambla que tant agradaven a Dalí, amb la cobla principal de la Bisbal i també una estrena del documental sobre el procés de recuperació de l'edifici i el treball museològic i museogràfic de la casa natal. En parlem sobre el tema, sobre com ha sigut aquesta inauguració, amb la historiadora de l'art experta en Dalí i actualment també regidora de Cultura de l'Ajuntament de Figueres, la Mariona Seguranyes. Mariona, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, tot això s'ha fet amb el nom de Casa Natal Salvador Dalí quan tot va començar, oi?
Exactament, sí, sí.
Explica'm una mica com ha sigut aquesta inauguració, què és el que s'ha fet.
Bé, al matí va haver-hi un acte més protocolari, que ens van venir doncs, diferents representacions institucionals, i a la tarda vam voler doncs, que hi fos una festa per la gent de Figueres, pels figuerencs i les figuerenques. De fet, després de la inauguració, el que he fet són unes jornades de portes obertes per la gent de Figueres, que siguin els primers que puguin gaudir d'aquesta visita.
Mm-hmm. També ha tingut un paper molt important la música, no? Concert de jazz, per exemple, amb peces que escoltava Dalí quan era jove, i també festa al carrer per tothom qui volgués assistir. Clar, totes aquestes activitats han estat obertes a la ciutadania, no han requerit, per exemple, inscripció prèvia, i s'ha fet després de molts anys, no? Suposo que heu tingut això organitzat des de fa molt de temps, però en ment encara més de temps, oi?
Sí, bueno, de fet, el procés de la Casa Natal per l'Ajuntament de Figueres, pels diferents governs, ha sigut molt llarg. Penseu que estem parlant de fa 28 anys, sí, quan l'alcalde Maria Lorca va comprar el primer local, la part baixa d'aquest edifici, ja amb la idea de com un futur es pogués obrir la Casa Natal Salvador de Dalí. I llavors, a poc a poc, es van anar comprant els diferents pisos, i fins que finalment aquest 2018-19 es van començar a aconseguir les ajudes econòmiques, sobretot l'ajuda FEDER, que ha permès finançar tot aquest projecte complex museogràfic. Uh-huh. El discurs de l'interior, el que trobarà el visitant, és explicar les arrels del pintor, la seva relació amb els seus familiars, que és molt important, quina influència doncs, hi va exercir el pare notari, que va ser molta. Després tot el que és el context intel·lectual i cultural de Figueres a principis del segle XX, que de fet penseu que això de l'Ili doncs, no surt com un bolet, sinó que és fruit d'un context cultural i intel·lectual molt concret, d'aquesta Figueres a principis del segle XX que mira cap a França, amb una ment molt oberta, i per altra banda doncs, també s'explica a part doncs, aquest de l'Ili des de les altres facetes del de la ciència, del de l'espectacle, de la performance, etcètera. Mm-hmm. I sobretot la seva relació amb el paisatge, perquè sobretot el motor pictòric de la seva obra és l'entorn natural de l'Empordà, de Cap de Creus, Pla de Tudela, la plana de l'Empordà, també paisatges de Figueres, i tot això és present a la Casa Natal.
Clar. I per què diríeu que és tan important, per exemple, haver fet aquesta presentació, haver fet aquesta inauguració de l'edifici, la gent, què és el que pot veure que no conegui ja de Dalí?
Sobretot el seu context familiar, crec que és la part més inèdita de tot el discurs, perquè la gent no coneix en profunditat, saber qui era el Salvador Dalí Cosí, que és un republicà federalista, esperantista, amb una ment molt oberta, que arriba a Figueres al 1900 i opta per la notaria de Figueres per la seva amistat amb el Petit o Pitxot, i entendre doncs, també aquest personatge, no? Totes les seves facetes. No? Era un home doncs, molt generós, un home molt perfeccionista, un gran coneixedor de la llei, i també sempre mirava d'ajudar la gent, no? Els seus conciutadans. I per altra banda també conèixer el que jo anomeno la constel·lació femenina, la mare, la Felipa Domènech, molt creient de la religió catòlica, al contrari del notari, perquè ell era amic proper de maçons i per tant no creia en la fe catòlica. De fet, és un element que després posteriorment Dalí li retornarà al seu pare, no? El fet de no tenir fe en creure en un Déu, no? I llavors ell buscarà la resposta amb la ciència. Tot està interconnectat, no? I l'element de la constel·lació femenina és la seva mare, la Felipa Domènech, la tieta Catalina, que és qui prendrà el relleu un cop la mare es mori, s'acabarà casant amb el notari per tenir cura d'aquests dos nens, del Salvador i de l'Anna Maria. També fem referència a l'Anna Maria Dalí, la seva germana, importantíssim, perquè l'Anna Maria era la primera persona que veia les obres, les teles que pintava Dalí, era la seva confident. A més, li picava a màquina la correspondència, per exemple, amb les galeries del Mau, amb les diferents exposicions que organitzaven. Penseu que pare i filla era com una mena d'engranatge, no?, per ajudar a Salvador amb les seves exposicions. I aquesta logística, en res, gairebé 10 dies, passa de mans de l'Anna Maria, del seu pare del notari, a mans de la gala, no?, quan els surrealistes arriben a Cadaqués el 1929.
Clar, al final coneixem a Dalí, però també és important conèixer doncs, totes les persones que l'envolten, no? Que al final Dalí era més d'una persona, podem dir, i en aquest cas doncs, es mostra així, no? Es mostra tota la seva vessant més familiar i doncs, tot el que girava entorn d'ell, no? Pel públic que ha assistit, pel públic que ho ha anat veient aquests dies, què ha significat? Com ha estat la rebuda? Quines opinions us han traslladat?
La gent de Figueres doncs, tenia ganes de poder-la visitar, de poder conèixer el projecte. La Casa Natal, de fet, és l'homenatge que fa la ciutat de Figueres al seu fill més il·lustre, Salvador Dalí, per tot el que ha donat Dalí a Figueres. Penseu que l'any 61, quan Ramon Guardiola li proposa a Dalí de fer una planta del Museu de l'Empordà dedicada a la seva persona, ell li va respondre a través del seu bon amic, Amèlia, el fotògraf, li va dir
no farem una planta, farem un museu a Figueres. I llavors, a partir d'aquí, va començar tot el procés del projecte del Teatre Museu Dalí. Aquesta és la gran joia que custodia Figueres, no? Un gran objecte surrealista meravellós. Uh-huh. I això, doncs, ens ha posat sense cap mena de dubte la ciutat al mapa. Per tant, el nostre agraïment és immens i la manera d'agrair-li és aquesta inauguració d'aquest projecte on s'explica les seves arrels, les seves connexions figuerenques, empordaneses, també amb amics com el Josep Puigpujades, per exemple, el polític republicà federalista, que li va donar suport en tot moment, o el seu bon amic Jaume Miravitlles, o el Joan Subies, o el pintor Ramon Reig, és a dir, tota una mena d'intel·lectuals a l'època, l'Alexandre Delofeu, amb els que compartia tota mena d'inquietuds des de la infància, però després, posteriorment, l'any 48, quan retorna als Estats Units, fa aquesta retrobada en aquest entorn intel·lectual.
Mm-hmm. I clar, a partir d'ara, ara que ja s'ha inaugurat aquest edifici, què podrem trobar, què podrem veure a partir d'ara, aquests anys que venen? Això seguirà obert, per exemple, a la ciutadania? Tothom que vingui de fora també ho podrà visitar? Com serà?
Bé, s'ha fet uns dies de portes obertes per la gent de Figueres, però a partir de dijous el públic ja podrà adquirir les entrades per fer la visita i en el discurs, doncs, com us he comentat, ja s'explica, doncs, aquesta connexió de Dalí, de sobretot les relacions amb la seva família, explicar qui era, doncs, el pare notari Dalí, la mare, la germana, tot aquest entorn familiar tan important, tot el, doncs, una mica entendre aquesta infantesa que el marca. I també penseu que Dalí, tot allò que li passava, era que la seva obra és com una mena de constant autobiografia, no? Ho explicita tant la seva obra pictòrica com escrita. D'aquí que la rellevància de poder conèixer tot aquest context familiar, intel·lectual, entorn natural, paisatgístic tan important.
Mm-hmm. Doncs Mariona Seguranyes, historiadora de l'art, experta en Dalí i actualment també regidora de Cultura de l'Ajuntament de Figueres. Lo d'experta en Dalí no hi ha dubte perquè ens has explicat moltíssimes coses que desconeixíem i que són molt interessants per tothom qui vulgui anar a visitar la casa natal de Salvador Dalí. Esperem que hi vagi molta gent, a part de la que ja hi ha anat, i que tothom estigui molt content, que tinc constància de que així és i que així ha sigut aquests dies. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'entrevista.
Que vagi molt bé.
Gràcies. Adéu-siau. Bon dia.
I continuem d'aquí no res per parlar d'un altre esdeveniment, en aquest cas farmacèutic. Ara tornem en uns minuts.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Bud Spencer está que trina.
Deberías meterte en tus asuntos.
Y va a solucionar los problemas.
Con vista de que estamos todos.
De una vez por todas.
Que empiece el espectáculo.
Tú perdonas, yo no. La colina de las botas y un ejército de 5 hombres. Tarde especial, Bud Spencer. El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que te damos de regalo el 25% de lo que pagas por él para una próxima compra. Bien, ¿verdad? Pues imagínate eso en más de 2.000 productos de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Por ejemplo, en todos los bombones, turrones, panetones y dulces de Navidad.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y hay 1.000.000 de euros en premios.
Hola, Carlos. ¿Conoces algún programa de nóminas y contabilidad para el campo?
Claro, Rosa, los mejores. Monitor Informática tiene el único programa de nóminas pensado para el campo. Realiza el cálculo por jornadas reales o todo el mes, y en contabilidad incluye la general y analítica.
Pero será caro, ¿no?
¿Qué va? Solo pagarás una tarifa plana de 52 euros al mes. Monitorinformatica.com. Tu éxito, nuestra tecnología. 910-030-030.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Quan és important donar a conèixer en el món sanitari diverses novetats i, més a més, fer-ho, per exemple, amb un esdeveniment farmacèutic? Ara ho expliquem. El recinte de Gran Via ha acollit aquests dies el major esdeveniment farmacèutic del món, amb la participació de les principals i més innovadores empreses farmacèutiques i desenvolupadors de medicaments internacionals, així com proveïdors de tecnologies, productes i serveis per a aquest sector. La Fira destaca Barcelona com un dels principals centres europeus de biotecnologia i fabricació farmacèutica, i amb nosaltres tenim avui a la Sara Sánchez de la Fira. Sara, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, se trata del mayor evento mundial por lo que respecta a la industria farmacéutica, ¿verdad?
Sí, exacto. CPHI es la mayor feria farmacéutica del mundo y este año estamos en Barcelona por segunda vez. La primera fue en 2016 y ojalá podamos volver pronto.
Claro, Barcelona se convierte así, ¿no? Como una de las ciudades principales, ¿no? En centros europeos en biotecnología, como decía, ¿no? En fabricación también farmacéutica. ¿Por qué Barcelona y no otra ciudad?
Bueno, Barcelona es una ciudad fantástica por el tema de las ferias. También tenemos, obviamente, el mobile, como todos sabemos. Logísticamente es muy fácil llegar a Barcelona. A todo el mundo le encanta. Cuando acaba la feria a las 6 de la tarde, que siguen haciendo 20 grados en octubre, que es una cosa que otras ciudades como Milán o Frankfurt, que también hemos estado, no pueden decir lo mismo. Pero sobre todo lo que tú también comentabas, ¿no? El sector biotecnológico y farmacéutico en Cataluña está en gran crecimiento y desde CPHI queríamos reflejar esto y traer a la feria a esta ciudad para que pudiesen tener a posibles inversores o otras empresas con las que hacer negocio cerca de casa.
Claro. Han participado muchísimas empresas y también profesionales de muchísimos países distintos. ¿Qué nos podéis explicar de esto?
Pues mire, hemos reunido a más de 2.400 expositores. A día de hoy, ahora tenemos a casi 50.000 visitantes y alrededor de 170 países representados aquí en la feria. Con lo cual, es muchísima gente y está siendo un gran éxito, la verdad.
También ha habido una notable participación, ¿no?, de compañías farmacéuticas que han desarrollado y fabricado también fármacos para terceros, ¿verdad?
Sí, exacto. Realmente aquí desde CPHI tenemos a toda la cadena de suministro, desde las empresas que fabrican hasta las que distribuyen, todas las partes del sector están recogidas.
¿Y qué hemos podido ver, aparte de todo esto, novedades?
Bueno, a nivel de novedades tenemos, sinceramente, ¿sabes qué pasa? Que a nivel de novedades es que no sé qué decirte.
Pero claro, decís que vinisteis en el año 2016, imagino que en comparación a 2016 habrá cambiado muchísimo, ¿no?, esta feria. Habréis incorporado seguro nuevas tecnologías, en este caso, porque el crecimiento tecnológico es ya un mundo aparte, podemos decir. Y también, claro, el sector de la medicina, afortunadamente, pues está avanzando bastante, ¿no?
Sí, está avanzando muchísimo y de hecho estamos viendo que cada vez hay más empresas farmacéuticas que quieren participar en esta feria para seguir creciendo y seguir internacionalizándose, con lo cual vemos que realmente el sector está en un gran momento y ya nos están preguntando sobre el 2024 e incluso el 2025, dónde vamos a estar y dónde va a ser, con lo cual vemos que hay un gran interés.
Una de las cosas como novedad, podemos decir, de esta feria es que se ha ayudado, ¿no?, a acelerar el desarrollo de empresas emergentes, en este caso, en la industria farma y sanitaria. Es importante, ¿no?, también apoyar a las pequeñas empresas que quieren, pues, ayudar en este sector.
Muchísimo. De hecho, nosotros por primera vez aquí en el 2023 hemos añadido una zona exclusivamente para startups. Si no me equivoco, tenemos a más de 40 startups aquí recogidas en la feria, con lo cual es súper importante darles visibilidad y sobre todo ponérselo fácil para que crezcan, porque aquí hay muchos potenciales inversores que los pueden ver, que se pueden acercar a ellos, que pueden hablar con ellos en persona, pueden hacerles el pitch directamente, con lo cual es muy importante y lo continuaremos haciendo en las próximas ediciones.
Y sobre todo importante también el hecho de dedicar un evento como este, una feria como esta, al sector farmacéutico, ¿no? Al final, a la salud de las personas, que no hay nada pues más importante que eso.
Por supuesto. Realmente nosotros le damos muchísima importancia. Desde Informa Markets, CPHI es una de las ferias más exitosas que tenemos, y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de poder aportar nuestro granito de arena a la aceleración de la medicina, reuniendo a todas estas personas que ojalá creen alguna solución que nos ayuden a todos.
En el año 2016 vinisteis aquí a Barcelona y ahora habéis vuelto. ¿El año que viene se volverá a hacer?
El año que viene estaremos situados en Milán, pero tal vez en el 2025 podamos volver.
Perfecto. Pues aquí os esperaremos, Sara. Muchísimas gracias por explicarnos cómo ha sido este evento farmacéutico y a continuar apostando por la salud y por la farmacia en este caso, con empresas emergentes, con empresas ya de gran nivel en este mundo. Y con muchísimos profesionales del sector. Estaremos pendientes de cuándo volvéis para poder volver a hablar del tema. Gracias.
Gracias.
I parlem ara de que l'EMB ha presentat el Pla per la sensibilització i convivència de gossos a la xarxa de parcs metropolitans, coincidint així també amb la recent entrada en vigor de la nova llei de benestar animal aprovada pel Congrés dels Diputats. Així, l'ens metropolità aposta per la convivència entre el passeig de gossos als parcs i la resta d'usos i activitats que s'hi porten a terme, motiu pel qual en els darrers anys s'ha construït noves àrees de gossos i se n'han ampliat algunes ja existents. En parlem sobre el tema perquè ens ho expliqui amb la cap de control de qualitat i medi ambient de parcs i platges AMB, Isabel Martín. Isabel, molt bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Clar, d'aquesta manera, el que heu fet ha sigut elaborar una gran proposta educativa, no?, i també participativa que s'ofereix als centres educatius i a les famílies per tal de tenir aquesta convivència, oi?
Sí, nosaltres, de fet, ja feia uns anys que estàvem treballant en activitats de sensibilització i convivència a la xarxa de parcs metropolitans, i el que oferíem és activitats a les jugateques, 46 jugateques que tenim repartides en diferents parts metropolitans. I a més, treballem un projecte educatiu d'aprenentatge i servei amb les escoles, i ara el que volem oferir, bueno, és potenciar aquestes activitats que ja fèiem, programar-nos més a les jugateques i a les escoles, però a més oferir uns tallers de 4 sessions amb diferent temàtica, que siguin continuades i que es donin més per les tardes, els caps de setmana, pels usuaris que tenen gos i visiten els parcs.
Perquè quina opinió teniu vosaltres al respecte sobre aquesta nova llei de benestar animal?
Bueno, de fet, nosaltres no tenim moltes competències per regular la bona llei, la nova llei. Nosaltres el que fem és dotar els parcs de tots els equipaments i del millor coneixement possible per poder conviure a les famílies amb gos i les famílies sense gos. Però, de fet, segons el conveni que nosaltres tenim signat amb els ajuntaments, tot el que seria la regulació dels usos és competència municipal, no és competència de l'AMB. Aleshores, per part nostra, el que sí que fem és dotar d'àrees per gossos, dotar d'aquells equipaments que necessiten les famílies per gossos i, sobretot, sensibilitzar i establir aquest pla de sensibilització i convivència per donar a conèixer, pues, les necessitats dels gossos i com hem de conviure tots i quina normativa hem de complir.
Clar, hem de pensar que, segons dades del Col·legi de Veterinaris de Catalunya, en els darrers 20 anys la tinença de gossos a Catalunya s'ha multiplicat per 8, hi ha hagut un increment notable, i a Catalunya hi ha un gos per cada 6 habitants, mentre que a Barcelona una de cada quatre famílies té gos, i clar, això suposa, imagino, un repte, no?, per les administracions públiques i per vosaltres també, oi?
Correcte. A més, nosaltres ho visquem amb el dia a dia. Pensa que nosaltres estem al manteniment integral de la xarxa de parcs metropolitans, que això són... Treballem en 34 municipis diferents i portem més d'una cinquantena de parcs metropolitans, i cada vegada a l'hora de fer les tasques de manteniment veiem, durant la nostra jornada laboral, veiem que les famílies amb gossos cada vegada n'hi ha més. Això, per una banda, és molt positiu, no? O sigui, igual que tenim famílies amb nens i tenim jocs infantils perquè siguin àrees d'esbarjo per nens, doncs en el cas dels gossos, el mateix, veiem coses positives i negatives. Coses negatives, doncs, que malauradament no pels gossos, sinó pels amos, per les persones responsables dels gossos. Doncs veiem que a vegades no s'agafen els excrements,
o que es deixen mossegar mobiliari o gronxadors, elements de jocs infantils que no s'haurien de mossegar, inclús les instal·lacions de rec de vegades també ho malmeten els gossos, i sobretot la més habitual és que no es respecta que els gossos han d'anar lligats sempre a l'espai públic, menys a les àrees dels baixos, dins de les ciutats o almenys en els parcs metropolitans els gossos han d'anar lligats. I això, quan no es compleix, doncs genera problemes de convivència. I nosaltres ho patim, perquè els operaris, mentre fan les tasques de manteniment, doncs hem de tractar amb cossos deslligats, que inclús a vegades hem tingut agressions.
Mm-hmm. Clar, vosaltres treballeu per aquesta sensibilització, no?, i fer aquesta pedagogia per tal de millorar la convivència entre els diferents veïns, no?, diguem, els que tenen gossos i els que no.
Nosaltres, correcte, som molt partidaris dels gossos, som molt partidaris de que han d'anar pels parcs i han d'anar per la via pública, però sempre complint les normes, i en aquest cas han d'anar lligats.
Mm-hmm. Clar, simultàniament, aquestes persones, podem dir, no?, aquests amos i mestresses de gossos, que també ajuden a socialitzar, no?, en certa manera, a dinamitzar aquest espai públic, sobretot quan és hora de treure els gossos a passejar. Això també fa que la gent del barri, doncs, es conegui, oi?
Correcte. Bueno, és que, clar, pensa que en aquest espai públic, en els parcs metropolitans, al final hi ha una diversitat de gent que hi va. Inclús els amos per gossos van en una franja horària, que està molt bé, perquè la veritat és que al principi, a primera hora del matí o a última hora de la tarda vespre, no?, que els gossos tenen la necessitat de sortir, potser trobes algú fent esport, però no és de les hores que els passes estan més visitats. O sigui que és que està molt bé, perquè així repartim al llarg de totes les hores del dia, que hi hagi diferents usuaris i cadascú faci la seva. De fet, és un públic més, és un públic més que hi va, i que cada vegada, com tu deies abans, són un gos cada 6 catalans, o a Barcelona una de cada 4 famílies té gos. O sigui, és evident que la tendència va en alça i que nosaltres hem de respondre a aquesta tendència, i que els parcs, els gossos són benvinguts, però sempre complint la normativa.
Exacte. Actualment, com abans comentaves, la xarxa de parcs metropolitans ja disposa de 29 àrees per gossos. Com són aquestes àrees? Com és el seu disseny? S'adapta, per exemple, a les necessitats de tots els usuaris? Explica'm una miqueta com les heu creat.
Doncs mira, les 29 àrees d'esbarjo per gossos són diverses, i algunes ja estaven creades i es van crear potser per part de l'Ajuntament, altres s'han construït amb la col·laboració de l'Ajuntament i s'han construït des d'AMB. Són diverses, algunes són més grans, altres més petites. De fet, la superfície total d'aquestes 29 àrees d'esbarjo és d'uns 30.000 metres quadrats. Pensa que nosaltres estem aprenent, perquè mai ningú neix, no?, amb tot el coneixement. Aleshores, no totes les àrees d'esbarjo tenen les condicions que creiem que haurien de tenir, i per això nosaltres també fem millores. Si mirem des del punt de vista del gos, que sempre ens oblidem, no?, potser mirem més cap a les persones i no cap al gos, doncs les àrees d'esbarjo per gossos potser seria bé que estiguin dividides en mides de raça gran i raça petita. Algunes tenen aquesta diferenciació, altres encara no, i es té previst fer-ho més endavant. Totes necessiten que hi hagi aigua, els gossos necessiten aigua en aquestes àrees d'esbarjo per gossos, necessiten un petit rebador o doble porta, que algunes en tenen i altres no, i estem treballant en que totes ho tinguin, perquè quan arribes amb un gos en un espai on hi ha gossos deslligats, necessites un petit rebador amb doble porta perquè el gos ensumi els altres gossos, s'olorin i es coneguin abans d'entrar allà dins on tothom està deslligat. I pensant més en els usuaris, en les persones, pues, les àrees per gossos necessiten llum, sobretot ara que els dies estan més curts, no?, i de seguida ve la foscor per la tarda, doncs han d'estar ben il·luminades, un bon tancat, mobiliari, però això més per les persones. I com et dic, algunes tot això ho tenen i altres estem treballant per dotar-ho.
Clar, llavors podem dir que d'aquí uns mesos o d'aquí un temps acabarem tenint aquestes millores i seguireu treballant per tal de que aquesta llei del benestar animal, doncs, vagi amb el millor camí possible tant pels usuaris com pels seus animals, oi?
Correcte, i sempre de la mà dels ajuntaments, que com deia abans són els òrgans que tenen més la competència per veure que la normativa es compleix.
Mhm. Doncs Isabel Martín, cap de control de qualitat i medi ambient de parcs i platges de l'AMB, Gràcies per explicar-nos aquest projecte, aquesta iniciativa i els objectius que teniu d'ara endavant. I que vagi molt bé amb aquesta nova llei del benestar animal, que molts canvis ha comportat, però que esperem que a poc doncs, sigui positiu per tothom. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Fins la propera.
I parlem ara de que fa uns dies es celebrava la 6a edició de l'acció Platges Met als 8 municipis del litoral metropolità, una jornada que barreja el binomi sensibilització i educació ambiental en aquests espais naturals de vital importància pel territori, amb la novetat enguany de la incorporació de la jornada dins del projecte de ciència ciutadana Bioplatges Met, inclòs també en el projecte europeu Guarden, que porta a terme l'AMB i on la ciutadania doncs, col·labora amb els investigadors i aporta dades sobre la flora i la fauna de les platges metropolitanes. En parlem sobre, sobre el tema amb la tècnica de promoció del Servei de Gestió Parcs i Platges de l'AMB, la Núria Machuca. Núria, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, aquesta informació es posa a l'abast de la comunitat científica, no diguem, per tal de fer els estudis sobre els ecosistemes litorals a escala europea, oi?
Sí, el projecte Bioplatges Met està inclòs dintre del projecte Guarden. És un projecte europeu que té diversos casos d'estudi arreu d'Europa sobre la biodiversitat i les platges metropolitanes seran un d'aquests casos d'estudi. Nosaltres l'hem adaptat amb la col·laboració de l'Institut de Ciències del Mar i l'Institut Metròpoli, l'hem adaptat a les condicions de les platges metropolitanes per tal de generar i de posar en marxa un projecte de ciència ciutadana on es demana la col·laboració de la ciutadania a fer observacions de la flora i la fauna del litoral metropolità, des de Montgat fins a Castelldefels, i totes aquestes observacions pujar-les a través de Minca, d'una plataforma de ciència ciutadana, on es posaran a l'abast de científics que podran obtenir dades de les condicions d'aquests ecosistemes litorals.
Mm-hmm. Clar, al final parlem d'una participació ciutadana, no? Que és un treball conjunt tant dels experts, podem dir, com també dels ciutadans del dia a dia.
Exacte. Els projectes de ciència ciutadana tenen aquesta vessant molt interessant, que és que la ciutadania es posa en contacte amb el món científic, mantenen un procés també d'empoderament, doncs perquè aquestes accions que porten a terme tenen una validesa molt important per poder realitzar estudis de gran magnitud, perquè aquesta recollida de dades tan important que fa la ciutadania, aconseguir-la amb un estudi científic hauria de ser com a molt més local, no? I aquesta gran recollida de dades és de gran utilitat al món científic per portar a terme estudis que després permetran prendre decisions, avaluar l'estat dels ecosistemes amb els reptes globals que avui a dia afrontem, derivats, per exemple, del canvi climàtic, etcètera, etcètera.
Uh-huh. I feu, imagino, moltes activitats, no?, de manera simultània, per públics també de tota mena, imagino que pot participar qualsevol persona i depenent de les activitats, doncs, va adreçada més a un tipus de persona que a una altra. Quines són, per exemple, aquestes activitats que porteu a terme?
Mira, nosaltres programem, l'aprenem a la xarxa, que és el gran programa educatiu que tenim als parcs i les platges metropolitans. Tenim diversos programes. Tenim un programa adreçat al públic més familiar, que és la Jugateca Ambiental, on setmanalment es porten a terme activitats molt engrescadores, molt motivadores, molt dinàmiques, molt participatives, però que estan treballant tots aquests conceptes. Però també tenim projectes amb els escolars que van a les platges a fer aquesta descoberta i porten a terme tot aquest procés de sensibilització. I després tenim grans esdeveniments com el que acabem de fer aquest diumenge, que és l'acció Platges Met, on hem portat a terme activitats a tots els municipis litorals. I en alguns casos, com a Sant Adrià i Castelldefels, de plantació per millorar els ecosistemes marítims, els ecosistemes litorals, i en d'altres, bueno, aquí també, en aquests municipis també, s'han afegit, i en tots els altres, activitats relacionades amb la recerca de la biodiversitat. Han estat activitats que s'han inclòs les dades recollides s'han inclòs amb les dades Guarden, amb les dades del BioPlatxesNet, del nostre projecte.
Exacte. I els objectius, quins diríeu que són?
Sí, els objectius és aquest coneixement de la ciutadania, dels ecosistemes que visiten quan estan visitant les platges, i sobretot una percepció de la platja com a espai de natura, ja que quan vas al bosc, a la muntanya, és molt més fàcil veure, bueno, per la ciutadania, per les persones, d'entendre que estàs a la natura. De vegades a la platja, l'ús lúdic que li donem, al anar a la platja a prendre el sol, a estirar la tovallola, de vegades no ens connecta amb aquesta natura urbana tan important també a les ciutats, amb aquest ecosistema de primera línia, no?, que és la platja. Llavors, el coneixement, la sensibilització envers els reptes que afrontem és molt important per la ciutadania, per caminar tots junts en la seva millora.
Exacte. I, clar, parlem de participació ciutadana, d'aquest coneixement, no?, de la importància de tenir aquesta conscienciació. Sí. Quin balanç podem dir que hi ha hagut d'assistència?
Mira, el balanç ha estat prou positiu, tenint en compte del temporal que va viure el litoral els dies previs. En total van assistir prop de 300 persones arreu de tots els municipis. Les activitats aquest cap de setmana es notava, doncs, que hi havia un esdeveniment especial, perquè l'assistència ha estat superior al que acostumem a tenir en altres moments. Vull dir que, a més, la gent venia molt engrescada a realitzar i a involucrar-se en totes les activitats que eren molt participatives. D'una banda, on hi ha hagut plantació, que és a Castelldefels i a Sant Adrià, s'han plantat 400 exemplars de plantes del litoral, dels ecosistemes de platges, i també s'han pogut determinar un munt d'espècies que s'han pujat ja al programa, a l'aplicació Minca, i formen part ja d'aquest projecte BioPlatxesNet que estem portant a terme. La gent ha tingut molt bona acollida a aquesta presentació d'aquest projecte, i hem rebut molts inputs de ciutadans i ciutadanes, de famílies, que ens han dit que a partir d'ara, quan vagin a passejar per la platja, doncs faran aquestes observacions i les aniran pujant, perquè s'han engrescat molt amb aquest projecte.
Uh-huh. I al final, doncs, això és l'èxit, no?, de quan treus un projecte que la gent, un cop ja ho ha fet, doncs segueixi prenent consciència, com aquestes persones que comentaves, doncs, que ara seran més conscients i pensaran més en tot això quan vagin a la platja. Moltíssimes gràcies, Núria. Núria Machuca, tècnica de promoció del Servei de Gestió Parcs i Platges de l'AMB, per explicar-nos aquesta iniciativa, i continuarem donant-li veu d'ara en endavant. Aquesta és la sisena edició, la que s'ha fet, però vindran moltes més, segur.
Doncs sí, així ho esperem. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Adéu, bon dia.
Que vagi bé. Adéu, bon dia.
D'aquí una estona recordem que és el moment ja de fer el canvi d'armari i posem el focus sobretot en la gent maniàtica amb l'ordre. No marxeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
De dilluns a divendres, Esports COPE. Entre les 3 i les 4 de la tarda.
L'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. Actualitat del Girona, Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
Un equip guanyador. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Momentos de Luis Rodríguez.
Luis Rodríguez.
Momentos amb Luis Rodríguez. Tots els dies.
Buenas historias, buenos casos. Y bueno, y el Luis ya no te digo más. Es un fenómeno.
A les matinades de COPE Catalunya.
Momentos de Luis Rodríguez. Los solos
Aquesta nit, comparteix els teus moments amb Luis Rodríguez. Viu els teus moments a COPE Catalunya. A COPE Catalunya.
matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra amb Marc Puerto.
És el moment de fer el canvi d'armari. La gent que es preocupa en excés per l'ordre, doncs ho passa bastant malament en aquesta època de l'any. Ho expliquem aquí, al matí del cap de setmana. I parlem ara d'un tema, perquè la calor i les altes temperatures cada cop s'allarguen més en el calendari, i això doncs endarrereix el que anomenem el canvi d'armari. Una feinada pels que no tenen prou espai, que sovint fa mandra i no es troba el temps per fer-la de manera adequada. Però com podem optimitzar espai i mantenir l'ordre? Hi ha gent especialment sensible amb aquest ordre i avui volem parlar des d'una vessant més psicològica sobre el tema amb la Núria Casanovas, que és vicepresidenta de la Junta d'Intervenció Social del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Núria, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, en el moment de fer aquest canvi d'armari, aquestes èpoques de canvi, no?, de l'estiu cap aquí i un cop acaba l'hivern ja per fer el canvi d'armari també a estiu, hi ha gent a la que li afecta amb més mesura això de l'ordre, no?, el fet de tenir l'armari ordenat i tot ben posat, ben estructurat, oi?
Exacte, sí. Depèn molt de la persona.
I com afecta això, per exemple, a una persona a la que li afecta molt l'ordre, com li afecta? En quina mesura?
Mireu, jo, primerament, hi ha una part que està molt vinculada a la personalitat de cadascú. Hi ha gent que realment tenen un pensament com més organitzat, no? Hi ha gent que té una manera de funcionar que diria més seqüencial. I aquestes persones sí que requereixen per estar en coherència amb el seu món interior d'un ordre exterior, perquè si no és com el seu contorn no va a la seva manera de ser, no? I hi ha altres persones, de vegades són com menys exigents en aquest àmbit perquè són com més globals, més espontànies, una mica deixo una cosa al lloc i ja l'acabaré trobant. Però sí que el que provoca a vegades no és la sensació d'ordre o no, és provoca estrès quan una persona s'hi atabala massa. Normalment és una persona que té angoixa a la seva vida per altres coses. Vale? La persona que té estrès per l'ordre, que s'agòbia, que ho passa malament, que no ho suporta, és una persona a vegades que no gestiona tampoc l'estrès davant altres persones o altres estímuls excessius. Però el tema de poder tenir aquesta coherència al món interior, això dona molta tranquil·litat.
Clar, a una persona que li provoca estrès, potser aquesta falta d'ordre, aquest desordre, quina seria la forma més eficient, per exemple, d'evitar tenir o passar per aquest moment?
Una cosa que va molt bé són com els objectius més a curt termini o parcials. Perquè si una persona sí que l'idea de tot ha d'estar superordenat, clar, això es pot mantenir gran temporada, però quan canvi d'armari, per exemple, costa moltíssim. Quan tens el canall a la família, que ho has tornat d'una manera i t'ho tornen a moure així, a provocar un malestar que no compensa amb els guanys, no? Llavors, sí que són persones que necessiten un cert ordre perquè disfruten molt, però podria ser parcial, per exemple, dir, doncs, el canvi d'armari doncs el faig en etapa. Faig una part i després l'altra, no? O el canvi d'armari el faig, però amb aquesta exigència que, bueno, per la part d'infants, doncs ho col·loco més a una banda, perquè serà una mica més desorganitzada, i la part més referent a adults, doncs això d'una altra manera, que aquí no hi toca ningú, només jo. I així no em provoca tant malestar a la vida quotidiana.
Clar, quan una persona viu sola, doncs ella mateixa se les pot arreglar com sigui, no? Però en el moment en què vius acompanyat, no només depèn de tu.
Exacte. És el tema de sort que la teva parella sigui igual, i que si no ho és, que tu puguis compensar el que no fa l'altre o el que fa malament sense agobiar-t'hi. T'has d'acceptar que al final no és que tothom hauria de ser com tu, és que si tu tens un excés de sensibilitat a l'ordre, tens com un do, una qualitat que no has d'exigir tothom, i potser si necessites compensar-ho, doncs fer-ho simplement amb tranquil·litat, perquè si t'acabes estressant al final no comporta cap benefici ni per tu, ni per la teva parella, o si tens fills, ni per els teus fills, que al final una mare o un pare superagobiat, estressat, histèric, més que un pare que té una qualitat o un do, no?
Això mateix. I clar, parlem de gent sensible amb l'ordre, però quan comença l'obsessió, podem dir? Quan això esdevé un problema?
quan es ve un problema és quan la persona no pot viure, acceptar un moment de desorganització. No, veiem que la vida tot és qüestió de passar per diferents etapes, no? I va molt bé arribar a un ordre, però de vegades has de passar per una etapa de caos. Per exemple, és millor a vegades de dir al vespre, estic cansat, descanso, em relaxo, encara que tal cosa estigui sense fer, però si la persona no aguanta aquesta situació i malgrat no tenir l'energia, no tenir l'estat psicològic per fer-ho, ho ha d'acabar fent per evitar un agòbio que és com una mica obsessió. Seria una mica la idea d'obsessió-compulsió, no? Per pal·liar un pensament que t'angoixa, fas alguna cosa, però què passa? Que cada vegada no serà menys, que cada vegada serà més. Després tal cosa, després tal cosa, després ja no dormo fins a les tantes, després ja no surto perquè ja fer això. I el problema d'una obsessió és que no és només una idea repetitiva al cap, és una idea que crea una angoixa, va lligada a una angoixa interna. Llavors aquí diria... respiració.
Clar, realment perjudica molt més a la persona el fet de doncs, tenir aquest estat, no? Si ets una persona ordenada, perfecte, però en el moment que s'ocasiona un problema per això, llavors, clar, el problema també te l'estàs creant tu mateix, no? Amb aquesta obsessió.
Completament d'acord. El tema no està en què fem, sinó en com ho fem. No? Ens hauríem d'exigir ser ordenat, sí, i en ple, també. Les dues coses són igual d'importants.
Clar. Clar, per aquestes persones imagino que és important doncs, saber seleccionar, no? Per exemple, saber què volen conservar, què és el que ja no els hi fa falta, no? En el moment de fer, per exemple, aquest canvi d'armari, perquè hem agafat el canvi d'armari com a idea així general, no? Per partir d'aquesta base. Clar, aquest ordre, saber seleccionar què agafem, què no, què donem, què tirem, no, per exemple, i optimitzar doncs, l'espai també, imagino, no?
Sí, el que fa molta gràcia, no, és molt anecdòtic, que aquesta neteja de la casa, no, aquest buidatge i passatge d'un període de l'any a un altre, també correspon molt a algo interior. Pensem que els humans a nivell psicològic també hem d'anar buidant, deixant anar preocupacions, anar deixant records vells. I es diu, no, que quan ordenem l'armari, de vegades, si ens hi fixem, veurem que estem fent un treball mental també, o un treball emocional. Hi ha gent que diu, ostres, m'ha cansat molt, però perquè hi havia l'energia física i l'energia mental. Llavors, sí, hi ha gent inclús que s'escriu, ostres, aquest dia s'escriu, ja necessitava fer un buidatge. I sí que cansa molt, però dius, ostres, doncs quin benefici que ve, no? Ha sigut com aquest deixar anar psicològic, que també no ha repercutit de manera més material al teu armari, no?
Clar, que interessant això que ens expliques, Núria, perquè, clar, realment afecta tant mentalment, no?, com en el pensament nostre, a les nostres sensacions, no?, a la nostra vida. A l'hora de fer el canvi d'armari, doncs també plasmem doncs, això, la nostra història, podem dir. Aquest ordre és difícil, però de mantenir durant tot l'any, no?
Sí, exacte, de la persona, no? Perquè és el que deia, com que també pot estar molt vinculat al món interior, per exemple, veiem, no?, una anècdota és que molts adolescents, per sort no tots, tenen l'habitació molt més desordenada, o l'armari caòtic. Però és que també estan en un passatge d'una etapa a l'altra en els que se senten perduts, desorganitzats, no? I una mica l'estat de la seva habitació reflexa el seu món interior, no? I a vegades quan un es fa més gran, més adult, aprèn a ordenar o netejar o classificar, perquè el nostre estat intern també és això. Llavors, per tant, sí que és important veure que de vegades hi ha persones que no poden tot l'any mantenir-ho, però perquè també és molt difícil durant tot l'any tenir el mateix estat psicològic, no? Hem de fer com muntanyes, no? Hi ha èpoques més estressants, que t'has d'abocar més a la feina, així, i en èpoques llavors més de buidatge, de dir, vale, ara em sento més, a sentir-me bé, a ordenar la casa, a procurar-me més el món interior que no pas a la vida social i externa.
Exacte, doncs ara amb això ja sabem i ja podrem observar, no, com la gent té les cases i les habitacions ordenades i serà com un reflex, no, de la seva vida i de com se senten. Això ens servirà a tots nosaltres, no, per conèixer més a les persones que ens envolten i tant.
Exacte, sí. I també serà això, que si fiquem energia en tema d'ordenar, també en traiem beneficis a nivell emocional.
Exacte, això mateix.
No, no.
Al final servirà i tot fer-ho, no serà una feinada, com abans dèiem. Doncs, Núria, moltíssimes gràcies per parlar-nos sobre aquest canvi d'armari i canvi també, doncs, en l'estat de la persona en tot moment al llarg d'aquestes estacions de l'any. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
Moltes gràcies a vosaltres,
Mar. Tu ja l'has fet, el canvi d'armari?
Sí, ho necessitaves. jo pensava, dic, quan ve una mica de fred, perquè és això, dic, que havia d'ordenar, però dic, no t'he sentit ordenar la roba d'estiu.
Clar,
no, anem ja a ordenar la bona, no?
Jo també l'he fet aquest cap de setmana passat i ja tot ordenadíssim, veurem quan dura, això sí.
I cansa, no?, també. Bueno, és veritat que és molta energia, no?, que es va ficant així, sí. D'anar classificant.
També va bé canviar les coses de lloc. Per exemple, si abans tenies els jerseis en una banda, doncs canviar-los i posar-los a una altra. Això també és un exercici que a mi m'ha funcionat cada vegada que l'he anat fent.
Interessant. Bé, això, jo ho he fet pels meus nens perquè puguin accedir més a la roba tal, però clar, a mi no he pensat en això, també seria interessant provar-ho. Mm.
Doncs mira, així els espectadors ens van agafant idees també.
Home.
Moltíssimes gràcies, Núria, que vagi molt bé.
Vinga, una abraçada. Adéu. Adéu.
I parlem ara de que Barcelona s'ha convertit un any més en la capital internacional del notariat. La ciutat comtal ha acollit la reunió anual de la Comissió d'Afers Europeus i de l'Acadèmia Notarial Europea de la Unió Interanual del Notariat, que compta amb més d'un centenar de notaris procedents de més de 40 països diferents. Es tracta d'una data clau, la d'aquest any aquí a Barcelona, i sobre el tema doncs volem parlar amb el decà, amb el degà del Col·legi Notarial de Catalunya, el José Alberto Marín. José Alberto, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, amb això Barcelona es consolida com una de les tres ciutats de referència, no?, en aquest àmbit, en aquest sector.
Efectivament, hi ha tres ciutats a Europa. Una és Brussel·les, que és la capital del notariat de la Unió Europea. Una altra és Roma, que és la capital de la Unió Internacional del Notariado, que és l'organisme mundial que agrupa els notariats amb un caràcter semblant a l'espanyol. I, finalment, Catalunya fa 10 anys, que és la capital del notariat europeu en el sentit de l'Europa física, no Unió Europea. Són, com ha dit molt bé, 40 països de tota l'Europa física, països de la Unió Europea i els que no són de la Unió Europea. Estem tots, el que no tenim ara és a Rússia, que té suspesa la seva condició de membre d'aquest organisme per qüestions òbvies.
Uh-huh. I com ha sigut aquesta reunió o aquest acte, podem dir?
La veritat és que és un acte molt, molt important, cada any és més important perquè es tracten temes no només d'interès per al notariat, sinó també d'interès per al ciutadà. Aquest any han vingut representants de tots els països, han tractat qüestions més internes de l'actuació notarial, però s'ha tractat un tema molt important, que és el futur de les legítimes en les successions, en les herències als països europeus. És una institució bastant qüestionada i de la que es parla molt, tant de la legítima com de la desheredació dels legitimaris, les persones que tenen dret a percebre a l'herència dels seus pares un mínim. La legítima és el mínim que obliga la llei a donar els fills i, per tant, aquesta és una institució que és qüestionada perquè hi ha sectors de la societat que diuen que això no és lògic, que en el segle XXI tenia aquesta limitació una persona a l'hora de distribuir la seva herència, pues no té sentit.
Mm-hmm. Clar, tot això és amb el que ha girat entorn, no?, aquest debat, el debat d'enguany. Com és que s'ha escollit aquest tema?
Pues precisament perquè els notaris estem al peu del carrer i estem en contacte amb la realitat i amb les persones, i els despatxos notarials pues veiem quines són les coses que preocupen als ciutadans. Que nosaltres estem, una de les nostres especialitats són les herències, i cada vegada que ve una persona a fer un testament expliquem els límits que té, i un d'ells és la legítima. Això es tenim que dir que això necessàriament ho té que deixar els fills, o tenen dret a percebre els fills. I veus la reacció, veus que a uns sembla molt, a uns altres poc. Després hi ha situacions de desagraïment per part dels fills que mereixerien un tractament, diguéssim, més dur i privació d'aquest dret. I això genera un debat que nosaltres veiem que és una qüestió, diguéssim, controvertida, i el que busquem és la solució i busquem l'equilibri. Tenim que tenir en compte que a Europa hi ha molts sistemes de legítima, i a Espanya també. A Espanya, segons la comunitat, els drets dels fills són diferents. Tenim a Madrid, que són dues terceres parts de l'herència, que tenen que rebre en béns de l'herència, i que és molt estricte aquest dret. A Catalunya, que on el principi de llibertat s'aplica també a la legítima i és només una quarta part repartida entre els fills, hi ha una regulació més tova, i, per exemple, a Navarra, que no hi ha legítima, amb una expressió que diu la llei, li deixen als fills sense rebre. Vull dir, el sistema és molt variat, i per això el que es busca és un equilibri, que jo crec que a Catalunya ho tenim, però que a la resta, en molts territoris, no ho tenen.
I a part d'això, doncs, també a l'acte s'ha fet altres coses, no? Per exemple, s'han exposat també avenços, no? En quin àmbit s'han vist aquests avenços i en quin àmbit, doncs, els heu tractat?
Sí, fonamentalment, una de les qüestions que més s'ha tractat ha estat la desjudicialització.
Exacte.
També nosaltres, els notaris, fem ara tasques que abans feien els jutjats. No són tasques jurisdiccionals, en el sentit de que no decidim controvèrsies entre dues parts, però sí que ajudem a evitar la utilització dels òrgans judicials per finalitats que realment no es prenen decisions de donar la raó a l'un o a l'altre. Per cas, la declaració d'hereus. Una persona mort sense testament, abans es feia el jutjat aquesta declaració d'hereus, que és definir qui són els parents que tenen dret a rebre l'herència, ja no fem les notaries. Qüestions com la reclamació de deutes, requeriments, o sigui, qüestions que traiem la feina als jutjats, ara fem també matrimonis, divorcis, divorcis de mutu acord en què no hi hagin menors, que són dues persones que es posen d'acord a divorciar-se, que ja saben el que tenen que fer, no cal que vagin al jutjat, sinó que ho poden fer a la notaria, tramiten experiències matrimonials, fer els casaments. Per tant, anem assumint unes competències i això s'està estenent a tota Europa. La veritat és que Catalunya sempre és una font de novetats i d'innovació i de modernització del dret, i podem presumir de que moltes iniciatives i realitats que han sortit d'aquí s'han estès a molts territoris d'Europa.
Clar, precisament sobre això l'anem a preguntar, perquè en què es diferència, per exemple, Barcelona o Catalunya, en aquest cas, de potser altres ciutats o la resta d'Espanya o fins i tot altres països? Què és el que tenim aquí que ens fa especials en aquest sentit?
Sí, jo crec que és el tarannà de Catalunya, dels catalans, el que ho fa diferent, perquè aquí tenim un principi al dret civil, que és el dret que regula totes aquestes qüestions, que és la llibertat civil. Aquí el principi és que es pot fer tot allò que no està prohibit, no només es pot fer allò que està permès, i per tant el principi de la interpretació de qualsevol norma, i també quan el Parlament en regula a qualsevol llei civil, de dret civil, sempre està present aquest principi de llibertat civil. Això dona moltes possibilitats al ciutadà de Catalunya de regular la seva vida com millor li sembla, dintre d'un marc molt més ample que tenen altres territoris. I aquesta és la gran diferència.
Clar, en general, vosaltres, per exemple, com valoraríeu aquesta celebració? Un any més ha tingut lloc aquí a Barcelona, i en aquest cas imagino que, en comparació a anys anteriors, també hi haurà hagut algunes diferències, no? Com heu valorat la d'aquest any, l'actual?
Per nosaltres és molt important aquesta celebració, perquè dona molt de rellevància al dret de Catalunya i a tots els sistemes de dret d'Espanya, perquè, diguéssim, com sempre, el que juga a casa té un avantatge, no? I és que marques tu les línies. Per exemple, els temes de debat, nosaltres proposem i normalment s'admeten qualsevol tema que tenim necessitat o que creiem convenient que sigui tractat. I, per tant, el que fem és fer propostes que ens permeten també, per un costat, conèixer quina és la regulació als països europeus. Per exemple, aquest any hem parlat de la legítima i s'ha fet un estudi i com és la legítima als 40 països que estan en a la Comissió d'Afers Europeus de del Notariat. I després també rebem l'opinió dels 40, de les 40, 40 delegacions que venen a aquesta reunió. I la gran avantatge és aquesta, que nosaltres tenim capacitat per ser els anfitrions per posar damunt de la taula qüestions que interessen realment a tots els ciutadans europeus, però especialment als ciutadans de Catalunya i als ciutadans d'Espanya.
Doncs justament ara, que aquest any es compleix una dècada de la designació de Barcelona com a seu internacional del notariat, et tenim aquí, José Alberto Marín, per parlar-nos sobre el tema. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos com ha sigut aquesta edició i doncs a seguir endavant, continuarem pendents de tot com avança i seguirem també de ben a prop doncs, totes aquestes reunions, actes i celebracions que feu cada any aquí a Barcelona. Gràcies per parlar amb nosaltres.
Moltes gràcies per ocupar-vos d'aquestes qüestions notarials. Gràcies.
Gràcies. L'Institut Català de la Salut ha creat un joc formatiu de taula adreçat als professionals sanitaris per ajudar-los a detectar possibles casos de maltractaments de dones. Ja s'ha començat a tastar, per exemple, entre metges, el servei d'urgències de l'Hospital de Bellvitge, i es preveu també ampliar-ho a altres centres i especialitats. Per això avui volem parlar amb la responsable d'igualtat de l'ICS, la Vanessa García. Vanessa, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, d'entrada s'han creat 275 unitats, no?, d'aquesta primera edició del joc, i el que feu és crear relats, no?, crear jocs o situacions a partir doncs, d'aquesta violència masclista per tal de poder identificar els casos, oi?
Sí, exacte. S'han creat sis casos reals diferents amb sis dones, que el que s'ha intentat també és que siguin dones a totes les tipologies i tots els nivells socials, no? Hi ha una dona gran, una dona migrada, una dona més jove, i amb el que també hem intentat incloure tots els tipus de violència, no? Hem intentat fugir de la violència física, no?, més evident, el cop de puny, no?, o una fractura quirúrgica que ens pot arribar al servei d'urgència, i són violències que no es veuen a simple vista, no? Hi ha un cas de violència econòmica, de psicològica, sexual, no? Però en cap cas s'intenta que sigui una violència evident, sinó que el que permeti és que els professionals que estan jugant amb aquest joc els permeti construir aquest relat, no?, i investigar per què la dona té aquesta sintomatologia.
Clar, la pregunta que em faig és si realment és tan complicat, no?, per exemple, detectar un cas com aquest. Imagino que hi ha molts tipus, no?, per exemple, el maltractament psicològic, no?, i també el físic. I clar, el físic és més fàcil de veure, oi?
Exacte, clar, hi ha maltractaments físics que són molt evidents, doncs el que dèiem, no?, un cop de puny, una fractura quirúrgica, no?, que inclús a nosaltres com a professionals de salut ens obliga a obrir un parter de lesions i aquí no, o sigui, es fa i ja està. Hi ha altres sintomatologies que es presenten a la dona que no directament entre la teva consulta ja et diuen estic patint violència masclista, però que tu com a professional doncs has de tenir aquella visió incorporada, no?, i per poder veure que això pot ser indicatiu que aquesta persona estigui patint algun tipus de violència masclista, de la seva parella o familiar.
Clar, clar. El joc en si rep el nom d'una mirada atenta, que mai
sí,
millor dit,
exacte.
No? Al final heu d'estar atents
exacte.
A aquestes... Sí. Digue'm.
El que hem intentat, no?, és buscar aquest nom, no?, d'una mirada atenta amb el sentit que no, de que des de com a organització no ens podíem permetre que cap dona que passés pels nostres serveis de salut, no?, amb un problema d'aquest tipus passés invisibilitzada, no?, sinó que el que volem és estar atents i atentes per detectar aquests casos i poder ajudar a la dona i sobretot posar-la en xarxa, no?, i donar-li tots els serveis que nosaltres aquí us podem oferir, connectar-la amb la resta de serveis públics i que, sens dubte, no?, doncs, sigui acompanyada i que això, que és una xacra social, doncs que la comencem a trencar des de ja, no?
Exacte, exacte. I al final aquesta mirada atenta doncs, se centra en la dona i també en els seus acompanyants. És molt important també tenir clar, no?, amb qui ve, amb com tracta aquest acompanyant a la dona i també doncs, poder averiguar d'aquesta manera, no, el sentit real que té doncs, aquest acompanyant per la dona en aquest cas. Vosaltres això també li doneu molta importància, no? Li poseu èmfasi sobretot a mirar també al seu voltant, oi?
Sí, exacte. Des de les diferents, aquests sis casos que presentem en aquest joc, també se li dona importància a això, no? Sobretot que el personal sanitari ha d'estar atent a tot el que explica la dona, amb qui ve acompanyada, com ho explica, perquè qualsevol cosa pot ser indicatiu de que aquesta persona, no?, pot estar en perill i pot necessitar ajuda, no?, des de la nostra vessant. I sobretot també perquè a nivell mèdic, és el que us dèiem al principi, no?, al final un cop de puny, una fractura, és molt evident, però després hi ha altres tipus de dones, no?, superfreqüentadores dels serveis d'urgències, no?, unes patologies que de caire més mental o psicològic, no?, que moltes vegades pensem, no?, que amb una pastilla, no?, es soluciona realment el problema, no?, o sigui, la punta de l'iceberg és la cavallera, però tot el que hi ha enfonsat no, no?
Uh-huh.
I per això també trobem molt important doncs, tenir en compte que amb aquesta peça teatral hi hagués una dona gran, perquè hi ha moltíssima violència cap a les persones grans, hi hagués una dona jove per parlar del tema de la violència digital, no?, que sí, també la incorpora recentment, no tan recentment, però sí que està incorporada a la nostra llei, no?, també parlar d'aquesta violència vicària, no?, que exerceix la persona, l'home, en aquest cas, mitjançant el fill per fer
exacte
mal a aquesta mare, l'econòmica, no? Hi ha un cas també d'econòmica que realment quan el llegeixes, no?, és molt impactant, no?, perquè la violència econòmica és una violència que costa molt identificar, no?,
uh-huh,
però quan aquesta violència econòmica, com és el cas de, no?, d'un dels casos de... No vull desvetllar, tampoc més dites al joc, però que aquesta violència econòmica arriba a afectar a que la dona ni tan sols es pot comprar la seva medicació, no?, perquè en aquest cas no, la seva parella la té totalment, no?, controlada i controlant que es gasta o no es gasta, no? O sigui, a vegades són situacions que semblen inverossímils, no?, però que realment
que
accedeixen i són casos reals. Exacte.
Sí, sí, malauradament és així. Això s'ha començat a tastar, com abans dèiem, al servei d'urgències de l'Hospital de Bellvitge i també es preveu ampliar a altres centres, no?, de manera progressiva, a altres hospitals. Clar, com ha començat a fer-se tot això? D'on ha sortit aquesta iniciativa i en quin moment s'ha decidit posar-ho en marxa?
Nosaltres des de l'Institut de la Salut fa molts anys que treballem amb temes d'igualtat i en concret amb violència masclista, és una de les línies estratègiques de l'organització, i pensàvem que era important, o sigui, portem des del 2009, allò ho revisàvem i portem 25 cursos sobre violència masclista cap a professionals de l'ICS, no només professionals sanitaris, però que l'ICS, sinó tota la plantilla. I llavors vam pensar que era important treballar sobretot i posar el focus en aquests serveis d'hospitals inicialment, no?, que són urgències, que són ginecologia i obstetrícia, tota la part de psiquiatria i traumatologia, i després, evidentment, per ampliar-ho, no?, perquè realment l'accés de les dones a aquests serveis és on són els punts, no?, que poden tenir doncs més accés, no? O sigui, estan més atents una persona que està tractada per un tema de psiquiatria, per un tema de traumatologia, perquè ho comentàvem, no? Però realment el que volem és això, és incorporar aquesta mira, aquesta perspectiva de gènere i aquestes ulleres liles, no?
Uh-huh.
A tots els professionals, perquè qualsevol persona que entri per les nostres portes, sigui d'urgències, a un hospital, sigui d'atenció primària, a qualsevol lloc que passi per nosaltres, que en un dia o un altre, al llarg de la vida de la dona, acabarà passant per un servei de salut. Si té un problema d'aquest tipus, nosaltres podem detectar-ho i donar-li, com a mínim, estendre-li la mà i dir-li, mira, aquesta és la xarxa, no? A partir d'aquí, evidentment, tu decideixes què és el que vols fer, no? Però que sàpigues que nosaltres estem aquí i que et volem ajudar.
Mm-hmm. Molt important aquest suport i doncs, tenir aquesta mà amiga, podem dir, no?, per tal de poder sortir-se'n d'aquesta situació tan complicada. Esperem que, doncs, dels casos que hi hagin, que malauradament són forces, doncs es pugui fer alguna cosa i vosaltres podeu ajudar aquestes persones, igual que tots a la societat, perquè al final és un tema que tenim dia a dia allà i amb el que s'ha d'acabar sí o sí, que no pot ser que en el món en què vivim doncs encara continuï passant això. Vanessa, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per començar a tenir doncs aquest procediment, no, en els hospitals sobre aquest tema, i tant de bo comenci a implementar-se, no, a implantar-se a tots els hospitals i tinguem aquesta visió doncs correcta, no, diguem, de la situació de cada dona i es pugui detectar fàcilment en aquest cas per professionals com tots vosaltres. Moltíssimes gràcies i seguim pendents.
Des de l'ICS treballarem perquè així sigui.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Salutacions. Adéu.
I fins aquí l'actualitat de la setmana. Ara tot seguit us deixem amb Agropopular, que acabeu de passar un molt bon dissabte. I nosaltres tornem demà diumenge a les 6 del matí, a la mateixa hora, aquí, al matí del cap de setmana. Gràcies per la confiança.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.